El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto, espero que tingueu avui un molt bon diumenge. Estarem aquí fins als quarts de nou i avui parlem d'estafes. Ahir mateix, de fet, rebíem una notificació per WhatsApp que em deia que havia estat seleccionada en un lloc de feina amb unes condicions que realment no eren massa realistes. Aquest és el tipus de missatge que tant aquest mes d'octubre com sobretot el passat setembre estan més al dia que mai. Els estafadors ho intenten de totes les maneres possibles. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està alertant d'un repunt d'estafes a través d'ofertes de feina que arriben al mòbil, en què els ciberdelinqüents roben dades sensibles o demanen diners als suposats candidats. Missatges en els que ens diuen que han seleccionat el nostre currículum i on ens demanen les dades, que agreguem les nostres dades per tal d'obtenir els detalls de la feina. I el mateix passa, doncs, amb les trucades. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui com és el modus operandi amb la Marta Cabrera, que és responsable del Servei de Ciberseguretat de la Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'aquestes noves estafes que contínuament, ara, no, en aquesta època de l'any, estan arribant als nostres mòbils. A mi t'he de dir que m'ha arribat alguna, per tant, sé perfectament com es detecta, no? com funciona, però explica als nostres oients com són aquests missatges i què és el que ens ha de fer pensar que no és cert allò que ens estan dient.
Aquesta és una època de l'any en què s'envien bastants missatges d'oferta fraudulenta, però és cert que durant tots els mesos de l'any podem rebre missatges d'aquest estil, d'acord? Aquest missatge és una de les tècniques que fan servir els ciberdelinqüents per intentar robar dades personals nostres per després fer altres fraus o directament per estafar-nos diners. Són missatges que poden arribar a través de trucades, a través de missatges de veu gravats, que també és a través de trucades, i de missatges de text SMS, a través del WhatsApp, si tenim compte de Telegram també podem rebre-ho, també ho podem fer a través de correu, fins i tot a través de portals de feina oficials. Val? És una de les estafes més comunes, una de les ciberestafes més comunes en les quals ens trobem, i són ofertes de feina que normalment es caracteritzen perquè tenen un sou molt elevat, és a dir, les condicions laborals que ens ofereixen són molt bones. Habitualment ens diuen que podem guanyar entre 300 i 500 euros al dia, per exemple. No ens demanen cap mena de formació ni d'experiència prèvia i habitualment solen suplantar la identitat de portals d'ocupació, com poden ser Infojobs, Indeed o d'empreses tecnològiques, no? Pot ser que es facin passar per TikTok, per Facebook. I l'altra cosa que també ens ha de fer sospitar que ens trobem davant d'una oferta fraudulenta és que ens demanen moltes dades personals, disculpeu, i que contacten ells amb nosaltres. Vull dir, nosaltres no hem aplicat a cap feina o no hem aplicat a aquesta feina en concret i són els ciberdelinqüents, no? Són ells els que es posen en contacte. Per tant, si nosaltres no ens hem subscrit a una feina i rebem un missatge que ens ofereix una feina, és una de les formes que tenim per sospitar de que aquest missatge podria ser fraudulent.
I l'objectiu que tenen és suplantar-nos la identitat, no? Per això ens demanen les nostres dades, oi?
Sí, és un dels objectius. Al final, hi ha molt tipus d'estafa d'oferta de feina, val? No totes són iguals, totes utilitzen com les mateixes tècniques de contacte o fins i tot tècniques noves. Ara hem vist també que hi ha alguns missatges que ofereixen regals, no? I amb l'excusa del regal llavors després t'ofereixen la feina, no? Això ho acabem de veure doncs, fa tot just alguns dies. Però al final hi ha diversos tipus d'estafa. Un pot servir per demanar-nos dades personals. Per exemple, no? Ens comencen a demanar doncs, el nostre telèfon, el correu electrònic, que són coses que no ens faran sospitar, perquè que tu estiguis intentant aconseguir una feina i et demanen les dades de contacte, és normal. Però, per exemple, que ens demanin el DNI. El DNI és una dada personal que només es demana per formalitzar un contracte laboral. Per tant, fan aquest pas, en aquest estadi de la relació professional i ens demanen el DNI, això, hem de tenir clar que estem davant d'una estafa. En el moment en què el ciberdelinqüent té totes aquestes dades i el DNI és el que comentaves tu, eh? Ens pot suplantar la identitat. Si té totes aquestes dades, pot intentar, per exemple, demanar un préstec al nostre nom al banc, val? Llavors, hem d'anar amb molta cura amb això. Però alhora, a banda de demanar dades personals, algunes d'aquestes estafes que estem rebent tots a través de missatges o de trucades, sí que serveixen per estafar-nos directament. És a dir, et diuen que pots guanyar, doncs això, cada tasca 50 euros, no? Llavors nosaltres comencem a fer tasques. I potser la primera, potser ens la paguen, però després la segona ja ens diran, mira, si tu vols guanyar 300 euros, m'has de fer com una reserva de 200, val? I jo després, quan completis la tasca, te'n pagaré 300 o 400, val? Llavors entres com en una roda on els pagaments mai arriben perquè sempre troben excuses, sempre et diuen, bé, hi ha problemes amb les transferències perquè són internacionals, però tu ves fent les reserves que després tu cobraràs tot això, val? Llavors, en aquests casos, el que fan és estafar-nos. Llavors, al final, és fins a on arribi la persona estafada, no? Que al final, doncs, quan són petites quantitats, potser la persona pensa, bé, no val la pena, però al final, quan arriba a ser una gran quantitat de diners, doncs és una estafa important. No estem parlant potser de que t'han estafat 20 o 30 euros, potser estem parlant de 600, 700, 800, 1.000 euros.
Clar. I com podem evitar aquesta estafa? Perquè, clar, hi ha gent que ara, doncs, amb aquesta entrevista sabrà, per exemple, no identificar-ho, però segur que hi ha moltes altres persones que, per casualitats de la vida, sí que hauran estat buscant feina, no?, i potser han caigut en aquesta estafa.
Exacte. El que sempre diem des de l'agència, tots podem ser víctimes d'una ciberestafa, perquè depèn molt de les nostres casuístiques. Evidentment, si nosaltres no estem buscant feina i rebem una feina d'aquestes, hem de tenir molt clar que estem davant d'una estafa. Què passa quan nosaltres estem buscant feina, no? Que això és el que ens preocupa a nosaltres, clar, no? Que hi ha gent que per la casuística que sigui és més vulnerable. Bé, doncs en aquest cas el que hem de fer sempre és, encara que nosaltres estiguem buscant feina, si rebem una oferta d'una feina que nosaltres no hem aplicat, vull dir que no hem sol·licitat aquesta feina, hem de desconfiar. Si tenim dubtes, per exemple, no? Rebem una trucada d'Infojobs i nosaltres estem subscrits a Infojobs. Bé, anem a mirar exactament si aquesta oferta de feina està publicada en el portal o si l'empresa que sigui, la suplanta l'identitat de moltes empreses. Vull dir que tampoc ens ha d'estranyar que suplanti l'identitat d'una empresa que coneixem. Doncs bé, anem a la pàgina web. Anem a mirar si aquella oferta està publicada. Anem a mirar si la persona amb qui parlem té un perfil que estigui verificat, si és a través del correu, per exemple. Anem a mirar que el domini del correu electrònic sigui legítim, no? Per exemple, ara m'ho invento, però si estem parlant amb algú de Seat i no té seat.com o .es, doncs això ens ha de fer sospitar. Si té un Gmail estàndard o un Hotmail estàndard, això també ens ha de fer sospitar. Sempre que ens demanen diners per anticipat, també és una estafa. Uh-huh. I si ens demanen dades que no són identificatives, és a dir, dades com el DNI, dades com, per exemple, la declaració de la renda, tot aquest tipus de dades, també hem de saber que estem davant d'una estafa.
Exacte.
I de totes formes, també hem de revisar molt bé les ofertes, fins i tot quan entrem als portals immobiliaris, perquè, com t'he dit, hi ha moltes casuístiques d'ofertes i a vegades els ciberdelinqüents també entren aquests portals de feina i publiquen estafes fraudulentes, d'acord? Mm-hmm. Llavors, el que hem de fer és prestar molta atenció i anar amb molt de compte. I, sobretot, verificar sempre que la persona amb la que estem parlant doncs pertany a aquesta empresa que està interessada en que nosaltres treballem.
Mm. Un detall també important, Marta, em sembla que és que en plataformes com, per exemple, Infojobs o Indeed, entre altres, no es posen en contacte a través de trucades telefòniques, oi?
Correcte. Això també ho hem de saber. És a dir, si nosaltres estem utilitzant aquestes aplicacions, hem de saber que ells mai ens trucaran, d'acord? Que tota la gestió es fa dins de la plataforma. Això val per les ofertes de fraudulentes, però també val, per exemple, per les ofertes turístiques, d'acord? Nosaltres quan estem fent servir una plataforma en línia, és així, doncs això, d'oferta de feina o d'oferta o de cerca d'un hotel o del que sigui, o fins i tot estafes romàntiques, els ciberdelinqüents el que volen és que tot es faci fora, val? Llavors, el que hem de tenir clar és, si fem servir aquest servei, que estan molt bé i que ens són molt útils, fem-ho sempre allà dins, Val? Llavors, si nosaltres fem servir InfoJobs i ens truquen InfoJobs, no hem de fer cas, perquè InfoJobs tot ho gestiona des de dins de l'aplicació, i val per InfoJobs per qualsevol de la resta de portals. Per tant, igual que diem, els bancs no et truquen per telèfon per dir-te que tens incidències al teu compte, doncs diem el mateix. Els portals que ofereixen feina no truquen per oferir-te la feina, sinó que ja tenen els seus canals, tenen la seva aplicació per fer-ho. Mm-hmm. I al final el ciberdelinqüent el que vol és sempre fer-ho tot a fora. Clar. Per tant, tot el que no sigui a través d'aplicacions oficials o de plataformes oficials, sempre s'ha de fer sospitar.
Mm. En aquest cas, afecta tant a trucades com també a missatges, ja sigui per WhatsApp o per SMS, però sigui cert que fa un temps, no?, ja es va començar a prohibir aquestes trucades comercials, no?, i d'aquest estil, però són inevitables, no? Vull dir, continuem rebent trucades d'aquest estil i com estàvem parlant ara, d'estafes, al cap i a la fi.
Sí, exacte. Al final, la legislació està molt bé i s'ha de treballar perquè hi sigui, evidentment, però els ciberdelinqüents, els estafadors, sempre intenten trobar la manera de fer les seves estafes, val? Llavors, sí, és cert que existeixen certs bloquejos, no?, que les operadores tenen l'obligació de complir, però al final troben altres formes de fer-ho, no?, i truquen des de telèfons internacionals.
Exacte.
O Telegram, no?, que aquí ho tenen de moment bastant més fàcil. Llavors, al final ho fan de forma massiva, no?, ho rebem molts de nosaltres, moltes reben aquest missatge perquè és un enviament massiu, però clar, d'aquest enviament massiu hi ha persones, no?, que reben aquests missatges que, per les casuístiques que comentàvem abans, doncs són més vulnerables a poder caure en aquesta estafa. Llavors, sempre, tot i que està bé, vull dir que el tema de les trucades ha disminuït molt i és cert que s'han bloquejat moltes trucades, hem d'estar atents, no hem de confiar que l'operadora ens bloquegi les trucades, perquè sempre acaben trobant la manera de suplantar la identitat de les empreses i contactar amb nosaltres.
Sí. Doncs Marta Cabrera, responsable del Servei de Ciberseguretat a la Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, moltíssimes gràcies per conscienciar-nos sobre aquest tema, que tothom estigui alerta, no?, i que no caigui en aquestes estafes, que després doncs és molt perillós. Marta, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Igualment.
Segons l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat, el 65% dels nens de 8 a 10 anys passen fins a 4 hores diàries a les xarxes socials i UNICEF alerta que gairebé la meitat dels adolescents dediquen més de 5 hores diàries a internet els caps de setmana. Aquest ús excessiu de les pantalles té, com no, conseqüències directes sobre els usuaris, especialment els més joves, i és que aquest ús excessiu del mòbil en nens i adolescents pot tenir efectes negatius en el seu benestar físic, psicològic i social i es relacionen directament amb un augment en els nivells d'ansietat, depressió i estrès. Ja hem parlat alguna vegada del projecte de Balance Phone, aquest smartphone dissenyat per reduir l'ús del mòbil i fomentar un ús intencional de la tecnologia i que ja ha aconseguit transformar l'hàbit digital de més de 3.000 usuaris arreu del món. Ara ja tenim els resultats. Els usuaris han reduït el temps d'ús de 5 hores diàries a només una hora i mitja, recuperant així més de 1.000 hores anuals per dedicar a altres activitats fora de la pantalla. És un dispositiu que va estar fundat per Carlos Fonclara i Albert Beltrán, que promouen, doncs, com hem dit, un ús responsable d'aquests dispositius mòbils, especialment entre els més vulnerables en aquest sentit, que són els més joves. En parlem amb l'Albert. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ja vam parlar amb vosaltres fa un temps, no?, quan donàveu a conèixer aquesta iniciativa, i ara ja veiem resultats, no?, veieu que han hagut resultats bons, no?, canvis significatius en aquests menors i joves, oi?
Sí, correcte, i de fet això és el que més energia ens dona, i el bo del nostre projecte és que podem veure molt clarament si estem tenint l'impacte que volem o no. Al final, les mètriques de temps d'ús parlen per si soles i és la mètrica que realment ens obsessiona més i estem molt contents en que els nostres usuaris estiguin hora i mitja al dia, de mitja, el qual demostra una mica, doncs, aquest objectiu que tenim, que és el de tornar més de 3 hores cada dia a la gent que ens confia.
Més de 3 hores al dia, més de 3.000 usuaris, no? I l'objectiu, no? El que dieu vosaltres és que no és que sigui un no a les xarxes socials, no? Sinó un ús intencional, un ús que sigui sa, tant exacte, mentalment, no? Com també físicament, oi?
Exacte. De fet, nosaltres som els primers que tenim xarxes socials, però on veiem el problema era en tenir-ho a la teva butxaca 24 hores lluitant per cridar la teva atenció. Realment, nosaltres ho consumim doncs, en dispositius controlats, com podria ser l'ordinador, a casa, en moments com intencionals, no caminant pel carrer, o l'autobús, o sopant amb la parella, o en situacions que potser nosaltres intencionalment no voldríem, però abans de tenir Balancephone ens passava que ens trobàvem doncs, enganxats al mòbil.
A més, vosaltres dos, tant el Carlos com tu, Albert, sou dos joves, no?, de 26 anys, per tant, heu crescut amb aquestes tecnologies, ho viviu, imagino, en el dia a dia, amb el vostre entorn. Què és el que us va portar a crear aquest nou dispositiu, no?, aquest Balancephone, per intentar doncs, solucionar una mica aquest món on vivim, que és tan digital i amb tantes pantalles pel mig?
Doncs, o sigui, sent molt honest, va ser la frustració d'intentar canviar els nostres hàbits digitals i veure que no podíem. Que realment teníem una dependència brutal als mòbils, en aquest cas, i veient que nosaltres intencionalment fèiem l'esforç de canviar aquests hàbits i no ho aconseguíem, vam veure que era un problema que era més profund del que ens pensàvem i vam intentar i vam dissenyar aquest dispositiu que ens hagués agradat sempre tenir, que és el Balancephone.
Us han contactat moltes famílies demanant-vos que necessitaven doncs, aquest dispositiu pels seus fills o filles?
Sí, de fet és curiós perquè el projecte neix més pensant en un públic més madur, més conscient i més adult, per així dir-ho, i molt ràpidament quan vam llançar se'ns van apropar moltes famílies, mares i pares, que ens deien que aquesta solució era la solució perfecta com a primer mòbil pel seu fill o filla, i avui en dia el 70% dels mòbils que hem venut són a famílies, o sigui, són per aquest cas d'ús.
Clar. Explica'ns una mica, recorda'ns una mica com funcionava aquest Balancephone, aquest telèfon, que és el que tenia d'especial que no tenen els altres amb la quantitat de controls parentals i d'històries que van avui en dia ja implantats. Què és el que té aquest que no tingui la resta?
Sí, doncs són dues coses, realment és bastant simple. La primera és bloquegem de manera sistemàtica tot el contingut addictiu. No s'han de configurar res ni s'ha d'estar sobre de ningú. Simplement, en un Balancephone no hi ha contingut addictiu. Això al final es tradueix en 5 categories, que serien xarxes socials, com Instagram, TikTok, YouTube o aquest tipus de xarxes, streaming, com seria Netflix, Prime Video, HBO o aquestes plataformes, pornografia, jocs ni apostes. Llavors, tot això no és possible accedir-hi en un Balancephone i ho bloquegem de manera sistemàtica. I, per altra banda, el que també fem és simplifiquem molt la interfície del sistema operatiu. O sigui, avui en dia els mòbils tenen interfícies molt llamineres, amb molts colors, molts estímuls, notificacions, això, molt estimulants. I nosaltres amb Balancephone el que fem és fer una interfície el més avorrida en el bon sentit possible i intentem promoure aquesta intencionalitat amb un buscador on la gent, per accedir a qualsevol aplicació, doncs ha de fer aquest pas de buscar l'aplicació i així evitem aquesta memòria muscular, que no sé si a tu t'ha passat mai, però a mi em passava molt que volia entrar, jo què sé, a la calculadora i acabava mitja hora a Instagram sense saber una mica com. Pues intentem lluitar aquesta memòria muscular amb una interfície molt simple.
I després passava, no?, que deies, i què anava a fer jo ara, no?
Exacte.
Perquè t'has estat distraient d'una altra manera. Clar, parles d'aquest tipus de dispositiu que moltes famílies us han demanat, no?, pels seus fills i filles doncs tenir accés a aquest telèfon, no?, pels menors. I heu impulsat, de fet, un nou model, no?, d'educació digital amb l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya, oi?
Sí, exacte. Sí, nosaltres, un cop vam veure que la solució casava també amb aquest grup de gent, amb els nens, doncs ens vam posar a pensar en quines associacions o en quins grups podríem col·laborar, i vam veure que l'associació de famílies més gran d'Espanya està a Catalunya, que és la FAC, que compta amb més de 700.000 famílies, i sí, hem arribat a un acord per promoure, doncs, la nostra solució i arribar al màxim de famílies possible.
La proposta és una educació digital conscient. Quin és l'objectiu, Albert, de cara al 2026?
Doncs et diria que l'objectiu és que la gent, sobretot les famílies, sàpiguen que existeix una alternativa com la nostra i que es fiqui sobre la taula. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres, òbviament, pensem que la nostra solució és la millor, però crec que el repte més gran del 2026 és que la gent sàpiga que existim. I això passa per aterrar-nos en números. L'objectiu és que el 2026 20.000 persones comprin el nostre mòbil, i això significa, pues, recuperar una mica més de 5 milions d'hores, que això, pues, al final és un comptador que és el que ens marca una mica la direcció de si estem fent bé les coses o no.
Doncs, Albert, endavant. Encara queda molt any, no?, per endavant. Començarem també el 2026 d'aquí poc, i aquests objectius segur que són resultats, no? Perquè me'n recordo de la primera entrevista que vam fer parlant d'això, i fixa't ja el que heu aconseguit, no? Així que només queda un camí per endavant ple de bons resultats, no?, i de joves i adolescents amb menys tecnologia, no?, i amb menys petjada digital. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Primero Meta y ahora TikTok. Una extrabajadora de una empresa subcontractada para la moderación de contenidos en la red social china y que cuenta con unos 600 empleados en Barcelona, ha presentado una querella contra las dos compañías por los trastornos psiquiátricos que desarrolló por su trabajo filtrando vídeos de contenido perturbador. Se trata de la primera demanda que afronta la empresa china propietaria de TikTok en España, donde ya hay abiertos varios procesos judiciales similares contra Meta y su subcontractada Telus. Hoy hablamos con el abogado que ha presentado la querella, Francesc Feliu, del despacho Espacio Jurídico Feliu Fins, que describe las condiciones laborales de gran presión a las que son sometidos estos moderadores. Hablamos con él para que nos explique un poco la situación de su clienta y también el proceso por el cual está pasando. Francesc, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de contenido perturbador, como violaciones, asesinatos, peleas, o sea, vídeos de todo tipo, ¿no?, que han afectado, pues, a esta empleada.
Así es. Vídeos, a ver, no, evidentemente no están visionando las 24 horas este tipo de contenido, pero sí que en un alto porcentaje, pues, son vídeos de contenido sensible, por un lado, o bien perturbador, que es de lo más violento que podamos imaginar. El problema de todo esto son las condiciones que los moderadores de contenido tienen que ejercitar su trabajo. Tal y como me explicaba mi clienta, pues en la subcontrata de TikTok lo que les imponía es que el visionado de los tickets, que así le llaman ellos, debía hacerse en tan solo 16 segundos. El problema que se genera es que la mente tiene que ir tan rápido a la hora de moderar que hace que la productividad diaria, pues, alcance entre los 800 y los 1.200 tickets por día, que es lo que a ella le pasaba y lo que nos describía.
Entonces veía situaciones de este tipo que comentamos, pues tantísimos al día como comentas, ¿no? Esto al final ha afectado a su salud mental, ¿no? Y ha tenido que presentar una querella por estas condiciones, pero además por su problema, ¿no?, mental y sus trastornos psiquiátricos a raíz, pues, de esto, ¿no?
Exactamente. Sobre todo es porque las empresas, tanto la subcontrata de Meta como la subcontrata de TikTok, cuando aterrizaron en Barcelona, aterrizaron precisamente ignorando la existencia de ese riesgo psicosocial, ¿no?, de ese riesgo que el moderador acabe enfermando por su trabajo. Entonces, claro, no es tanto qué ha pasado ahora, sino qué hicieron en su momento, obviando esa evidencia, ¿no? Porque, claro, lo que no se entiende es cómo la subcontrata de TikTok, que empieza en 2019 en Barcelona, esté moderando durante 2 años sin un servicio de acompañamiento psicológico, porque así lo constató Inspección de Trabajo, y además constató también que no había habido durante esos 2 años ni tan siquiera una evaluación de riesgos psicosociales. Por eso el moderador ha estado totalmente descubierto y desprotegido de medidas que pudieran paliar esa enfermedad mental que ahora tienen, ¿no?
Además, contáis, ¿no?, de que sí que había un sistema de apoyo psicológico a estos moderadores, pero que quienes prestaban esta asistencia pues no eran psicólogos clínicos, ¿no?, habilitados precisamente para diagnosticar enfermedades mentales, o sea que no se dedicaban concretamente a esto, simplemente pues estaban allí, ¿no?, para controlar un poco, pero no ha impedido que esta trabajadora esté diagnosticada finalmente con un trastorno depresivo, de ansiedad y de estrés postraumático, ¿no?
Bueno, el sistema que en la plataforma de TikTok, la subcontrata le llama Wellbeing, no se implantó hasta el año 2021. Y como te decía, si has empezado a trabajar desde el 2019 hasta el 2021, ¿qué tipo de acompañamiento de algún tipo has tenido a nivel psicológico o emocional? Pues ninguno. Sí. Evidentemente, luego con la instauración de ese servicio, pues la trabajadora nos cuenta que es totalmente deficitario, porque no es un acompañamiento psicológico como tal, o que busque una prevención. Es imposible una prevención cuando son sesiones de 30 minutos a la semana. Entonces, eso es lo que nos describió, y así, pues bueno, el resultado es pues que la gente está enferma y nuestra cliente está severamente enferma.
Y lo peor de todo es que no es un caso aislado, ¿no?
Exactamente. La política que hemos estado viendo y que hemos aprendido a través de la subcontrata de Meta ha sido un denominador común. Es decir, las empresas de moderación de contenido y las redes sociales no se han tomado en serio para nada el hecho de que sus trabajadores, que son en definitiva el alma de esta empresa, porque sin ellos no existirían las redes sociales, pues los han dejado abandonados. Y a la vista está, ahora Meta en Barcelona ha decidido rescindir el contrato que le unía con la subcontrata y se ha marchado de la noche a la mañana, dejando colgadas a más de 2.000 personas. Pues bueno, esto es, en definitiva, a los hechos te remites, ¿no? La actitud que tienen pues estas redes sociales para con sus trabajadores.
¿Y qué esperáis que pase a partir de ahora con esta querella?
Bueno, lo que buscamos es que haya un reconocimiento judicial en el que se vincule la existencia de daño psicológico con la moderación de contenido, y que esa relación de causalidad esté motivada por la inexistencia de medidas de seguridad por parte de la empresa. Entonces, ese es el vínculo que buscamos, y evidentemente tendrá que ser judicial, porque las empresas pues niegan ni tan siquiera que haya un daño psicológico.
Pues, Francesc, muchísimas gracias. Francesc Feliu, del despacho Espacio Jurídico Feliu Films, muchas gracias por atendernos, por hablar con nosotros de este caso, y ojalá vaya bien. Gracias.
Pues, gracias a vosotros.
I de seguida parlarem també del kit digital i del termini per sol·licitar-lo. Aquest mes d'octubre ja s'acaba i avui coneixerem la història d'una persona que l'ha de sol·licitar, però ens explica realment també els riscos que hi ha darrere de tot això.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. El terremoto de Vicente y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catastrofesdeldiadia.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem, com dèiem, del kit digital, del termini per sol·licitar-lo a finals d'aquest mes d'octubre ja s'acaba. I parlem sobretot amb una persona que el va sol·licitar i que també doncs, ens alerta dels possibles riscos que hi ha al seu darrere. I ara parlem de que s'acaba el termini per demanar el kit digital per a empreses i autònoms a Catalunya. Aquí a Catalunya s'han concedit més de 145.900 ajuts del kit digital amb una inversió que superen els 607 milions d'euros dels fons europeus Next Generation destinats a aquest programa. Catalunya concentra el 18,4% dels autònoms i les empreses que s'han beneficiat de les aportacions a fons perdut del programa i gairebé el 19% sobre el total de fons. El març del 2022 va ser quan van arrencar aquestes ajudes del kit digital i des de llavors s'han llançat 5 convocatòries. Actualment, 3 ja han tancat el termini de presentació de sol·licituds, però 2 continuen actives, ja que la presentació de sol·licituds finalitza, això sí, el proper 31 d'octubre a les 11 hores. De les dues pendents, la més rellevant diuen que és la convocatòria 3, destinada a autònoms i micropimes amb un màxim de 2 empleats, dotada amb prop de 1.700 milions d'euros, i la convocatòria 4, per comunitats de béns, societats civils amb objectiu mercantil i professionals i explotacions agràries de titularitat compartida, bàsicament cooperatives de 50 milions. Parlem, per tant, d'aquest termini que ja s'acaba properament per demanar el kit digital i també parlem avui amb una persona que va demanar aquest kit digital i que precisament no va tenir una bona experiència amb ell. En parlem amb la Maria Navas, que és nutricionista. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que tu precisament vas demanar aquesta sol·licitud, no, del kit digital, i a partir d'allà, quina va ser la teva experiència?
Doncs jo vaig fer la sol·licitud, me la van donar, i com que no ho veia molt clar, la meva intenció va ser no utilitzar-lo. Tot i així, vaig rebre un e-mail de la Cambra de Comerç que t'assessoraven. Vaig fer la trucada i em van assessorar que podia utilitzar-ho per millorar el SEO de la meva pàgina web, que era una cosa que jo no anava a fer, i amb el kit digital doncs, podria ser relativament senzill. Em van aconsellar anar a una agència i aquesta agència, a meitat del procés, va desaparèixer, no contestava els e-mails, no contestava les trucades, era impossible contactar. Fins que van passar els mesos, vaig intentar desistir el procés, perquè al final del kit digital tu has de presentar, com diguéssim, una justificació de que la feina s'ha portat a terme, però si jo feia el desistiment, volia dir que jo no estava d'acord i llavors havia d'abonar l'import del kit digital. Bueno, al final vaig aconseguir contactar amb l'agència a través d'un particular, buscant el seu número de telèfon a les xarxes socials. Em va comunicar aquest particular que ja no treballava perquè l'empresa no funcionava, no pagava els treballadors, o sigui, totalment desapareguda. Uh-huh. I finalment vaig aconseguir contactar amb una noia que encara treballava i vam acabar el kit digital d'aquella manera, perquè, clar, ells em demanaven el meu usuari i la meva contrasenya per accedir a la meva pàgina web i fer modificacions. Clar, jo no tenia cap tipus de confiança, clar, i no els volia donar accés. Llavors els vaig dir, bueno, doncs m'envieu el dossier i diem que això, la feina s'ha fet i ja s'ha acabat. Però, bueno, per mi va resultar una pèrdua de temps, una pèrdua d'esforços, de diners, sí, una molt mala experiència.
Perquè tu a què et dediques, Maria? Ets nutricionista, però,
sí,
però per què volies el kit digital? Que és el que pensaves, sí, que et podria portar?
Bueno, perquè jo tinc la meva pàgina web i faig consultes online.
D'acord.
Llavors, o sigui, a partir de la meva pàgina web, la gent pues, em pot conèixer, pot veure a què em dedico, com treballo, etc. I al final, sí que és veritat que jo no necessitava el SEO, però bueno, al final tot ajuda.
Uh-huh, exacte. I en aquest cas, t'havies assessorat prèviament d'algú del teu entorn que l'havia sol·licitat, que li havia anat bé, o com va ser? Per què vas decidir aventurar-te, entre cometes, no, a demanar aquest kit digital?
Bueno, sí que hi havia gent del meu voltant que l'havia demanat i és veritat que era molt al principi. Llavors, pues tothom estava molt content, no? Uh-huh. Perquè li havien donat l'ajut i tot semblava que aniria molt bé. Més endavant, al final, realment, de gent del meu voltant que els ha anat bé el kit digital, són persones que ho han fet amb un agent digitalitzador que ja coneixien prèviament. En canvi, jo crec que el meu error va ser agafar un agent digitalitzador que, tot i que me'l van recomanar des de la Cambra de Comerç, no era el millor. Està clar. Després, també, buscant a internet, vaig veure que hi havia molta gent amb aquesta situació amb el meu agent digitalitzador.
Uh-huh. I arran d'això, doncs, veu acabar d'aquella manera, no? Vas poder completar el procés, diguem, però gens contenta, no? Clar.
No, gens contenta.
Uh-huh. I quin consell donaries, per exemple, ara que s'acaben les sol·licituds per demanar el kit digital, per tant que a la gent no li passi això i que sí que li serveixi d'ajuda, realment?
Pues jo el consell que donaria és que només ho facin amb una persona que ja coneixen i que saben que és agent digitalitzador. I amb una persona amb la que pots quedar físicament, veure-la, tindre reunions, coses que a mi mai em van donar l'oportunitat de veure-li la cara a la persona amb la que en teoria estava treballant per millorar el meu projecte.
Clar.
Si és una persona de la teva confiança i que es pot fer un kit digital amb ella, pues perfecte. Però jo no m'aniria amb cap agent digitalitzador que no coneixis.
Mm-hmm. Mm. Doncs, Maria, ara almenys espero, no?, que hagis pogut solucionar el tema i que t'hagi servit per la teva web, no?, la feina, imagino que ha pogut millorar, diguem, no?, amb aquest kit digital i doncs ara d'ara en endavant tenir això també conscient, no?, que al final quan fem qualsevol cosa digital és molt important assessorar-se i saber com fer-ho per no caure possiblement en aquesta gent que fa malament la seva feina, no? Així que moltes gràcies per parlar amb nosaltres, que vagi molt bé.
Igualment.
I gràcies també per explicar-nos aquesta experiència que has tingut. Gràcies.
A vosaltres.
Una quarantena d'aspirants a maquinistes de tren han començat la seva formació a l'Hospitalet. Parlem de que ja ha arrencat aquest nou curs d'aspirants a maquinistes de Renfe, els 11 campus distribuïts per tot Espanya, i el de l'Hospitalet de Llobregat, l'únic de Catalunya, s'hi han apuntat 37 alumnes que durant 9 mesos faran 1.150 hores de classes, tant teòriques com també 250 hores de pràctiques de conducció efectiva en trens. Per parlar una mica d'aquests cursos i de com es formen aquests maquinistes, tenim avui amb nosaltres el formador de l'Escola de Conducció i Operacions de Renfe, Jesús Álvarez. Jesús, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest nou curs, no?, d'aspirants a maquinistes de Renfe. Ha començat ja, i com ha sigut aquest començament, com ha sigut aquest inici?
Bueno, els inicis, com tot, ells estan una mica amb la cosa de quina serà la seva formació, com es faran les pràctiques. Bueno, lo habitual és veure el seu itinerari formatiu. Llavors, nosaltres, des del començament, es començarà amb una miqueta de teoria i s'anirà alternant amb pràctiques. Pràctiques no només de conducció. Les de conducció es fan al final. Són pràctiques d'anar als tallers, anar a fer una visita al museu, anar-hi de pràctiques veient via, de pràctiques de tercer. Llavors ells estan així una miqueta com pensant què farem i nosaltres els anem guiant.
Són diverses ja les diferents edicions, no?, que han anat passant al llarg dels anys d'aquest curs. I aquest, què és diferència de la resta que ja heu iniciat en qüestió d'alumnes, en qüestió de formació? Quines són les novetats que hi ha enguany?
Home, novetats, bueno, a part de les novetats tecnològiques que podem tenir al llarg dels anys, sobretot a nivell d'alumnat, els que ens hem adonat és que cada cop hi ha més persones que són d'aquí de Catalunya. Llavors això és per nosaltres important perquè ampliem la plantilla d'aquí. Molts cops el que teníem era molt personal que era de fora, de Catalunya. Llavors ells es formaven aquí i, malauradament, després els formaven perquè s'anessin a altres comunitats.
Mm-hmm. Per tant, parlem de que el perfil dels alumnes ha anat canviant, no?
Sí, bueno, ha anat canviant a nivell de... Jo crec que a nivell d'obtenir més informació. Clar, la plantilla, nosaltres a la plantilla de Renfe, que no només fem... El curs es fa per treure la llicència de maquinista a nivell europeu i els certificats per circular a la RFIC, però que poden anar-hi a qualsevol altra empresa ferroviària. Uh-huh. El que passa és que nosaltres a nivell intern de la nostra empresa el que estem fent és una renovació de maquinistes. Llavors sí que jo crec que a mesura que s'han anat informant, donant, o sigui, amb el saló de l'ensenyament, els dies de la mobilitat, s'ha anat informant a les persones. Llavors jo crec que ha arribat més a aquest perfil de persones d'aquí, de Catalunya.
I són més joves que doncs, volen accedir a la seva primera feina i volen descobrir aquest món, o gent ja més gran, amb més experiència, amb anys al seu darrere, volen reciclar-se professionalment?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha des de jovenets, que molts d'ells són amants del ferrocarril i tenien molt clar que volien ser maquinistes, i hi ha també un perfil de persona que no és el seu ni primer treball ni ja tenen una experiència laboral i ells han volgut fer un canvi. Les edats, de tot. Ara mateix no sé quina és la mitjana, però hi ha des de gent que acabarà la formació tenint 20 anys, que és el requisit, i després hi ha uns d'altres que aniran pels 50 o així.
I
sí, és molt variada.
I dieu que si fa uns anys els aspirants eren majoritàriament familiars de ferroviaris o gent apassionada pels trens, ara hi ha molta gent que s'hi apunta perquè veu un bon futur professional, oi?
Sí, bueno, jo crec que, home, les condicions se sap, estan publicades al BOE, no? A nivell de sous, i jo crec que també està bé, és un treball que està ben remunerat, però bueno, jo no crec que tant sigui la importància a nivell salarial. Jo crec que molts cops el perfil aquest que venen de persones que ja han estat treballant és que volen fer un canvi, volen, bueno, el maquinista sí que va mirant món, no? Com es diu, va a la seva cabina, va tranquil, i al final això també és una cosa que els resulta molt interessant, no tenir una persona que els està fiscalitzant tota l'estona.
Clar. I parlaves dels requisits. Quins són els requisits que han de tenir els que volen formar-se en aquest nou curs?
Ara mateix el que han de fer és acabar la formació, aquesta formació tenim 20 anys, i després el nivell d'accés d'estudis seria un nivell de batxillerat o un cicle mitjà i un cicle mitjà, més o menys el ingrés. Uh-huh. I després haver passat un certificat d'aptitud psicofísica.
Uh-huh. Exacte. I parles també parlàvem, no?, d'aquesta formació teòrica, també pràctica, i el curs dura, no?, si no m'equivoco, fins al mes de juliol de l'any vinent, oi?
Sí. Bueno, està repartida una mica, o sigui, serien 6 mesos de teoria i uns 3 de pràctica.
De pràctiques. I finalitza...
De pràctiques amb un tren de rodalies, amb un maquinista amb experiència. Bueno, amb un nou. Al final van amb més o menys amb 3 o 4 maquinistes.
Exacte, no? Parlem d'aquesta pràctica, d'aquest projecte tutoritzat, no?, on l'alumne doncs ha d'aplicar els coneixements que ha anat adquirint al llarg d'aquests mesos, i també doncs s'haurà de provar l'examen del Ministeri de Transports, no?, per poder ja ser contractats oficialment, diguem, no? I això serà ja com arribar al final del curs i entrar per la porta gran, no?, al món ja professional, oi?
Sí, bueno, ells, aquí el que nosaltres formem és per accedir a la llicència europea, aquesta que hem parlat abans, i a més els hi donem la part dels coneixements comuns del certificat B. Mm-hmm. Llavors, el que passarà és que els examinarà el Ministeri, si aproven tindran aquesta llicència i el diploma, i després qualsevol empresa ferroviària els podria contractar i els informaria dels coneixements específics d'aquests certificats, que serien els vehicles i les infraestructures, i ja estarien ja sent maquinistes.
Doncs que tots tinguin molta sort, no? Jesús, Álvarez,
sí,
moltíssimes
sí,
gràcies.
Sí.
Per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica també com és la teva feina de formador, no?, en aquesta escola de conducció i operacions, i per explicar-nos una mica el que s'enfrontaran aquests alumnes que vulguin ser maquinistes. Gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Igualment. El món de l'esport està canviant i el lideratge femení trepitja fort. Ho veiem contínuament amb l'equip femení del Barça i les seves jugadores. Per exemple, a Catalunya el 36% dels càrrecs d'alta direcció estan ocupats per dones, 5 punts més que l'any anterior, i a Espanya en general el nombre de dones treballant a l'esport també ha crescut un 80,6% des de l'any 2011, arribant a les 95.000 professionals el 2024, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. A més, pel que fa al sector federatiu, el 35% dels càrrecs a les juntes directives de federacions esportives estatals són ocupats per dones, i el 50% de les secretaries generals de federacions autonòmiques també estan en mans femenines. Per tant, a Catalunya ja són 10 les federacions presidides per dones. Avui en parlem sobre el tema amb la Isabel Pérez Espinosa, que és secretària general en Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC. Isabel, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Clar, tot això, dades positives, no?, si ho comparem amb anys anteriors, i a través de les quals ens adonem, no?, de que anem avançant a poc i de que està gairebé, no?, més equilibrat en homes i dones, no?
Sí, bueno, jo crec que, com deies tu al principi, és evident que l'esport està fent de motor de canvi, crec, més enllà del propi esport, i ens omple d'orgull poder presentar dades que segurament poden ser millors i continuem treballant perquè siguin millors, però crec que són positives en el context general.
Mm-hmm. Quina és la situació actual del lideratge femení en l'esport?
Bueno, crec que s'ha fet un gran pas i s'està visibilitzant en el terreny de joc, i ara això està pujant a un ritme positiu cap al canvi amb la direcció. Nosaltres creiem que l'evolució és justament aquesta, que el terreny de joc es visibilitzi i s'ocupi per les dones de forma natural, i això produirà la transformació necessària en els àmbits de direcció.
Uh-huh.
I per això estem apostant en mesures que ho facilitin i que ho promoguin.
Hi ha hagut algun punt d'inflexió en el que, bueno, que hagi fet bàsicament, no?, que això s'incrementi, aquest percentatge de dones que es dediquen a això, doncs pugi? Per exemple, anomenava en un principi l'equip de futbol del Barça femení, no?, que ha tingut un boom bastant important entre la població. No sé si això ha fet que cada cop més s'animin més dones a provar-ho, a tenir aquests llocs de feina, o simplement és que l'evolució i la mateixa societat ho ha anat fent poc a poc?
No, bueno, aquest és un treball de fons, eh? Aquí les entitats esportives i també el Barça fa anys que hi treballen, però coincideixo amb tu que la visibilització que ens ha donat, doncs, l'equip el primer equip del Futbol Club Barcelona ens ha ajudat a accelerar el procés com cap altre fenomen segurament ens hagués ajudat. Així que jo sempre poso de relleu la importància d'aquest altaveu, d'aquesta capacitat d'atracció i de transformació que ens dona l'esport com cap altre altaveu a la societat. I aquest jo crec que és el punt d'inflexió que es produeix perquè hi ha una feina anterior, eh? Si no hi hagués hagut res, segurament aquest punt d'inflexió hagués quedat amb una anècdota, però com que ja venia amb una base on el sector esportiu associatiu fa molt de temps que hi treballa, pensa que el sector esportiu associatiu és de caràcter principalment voluntari. I aquí jo crec que la capacitat de transformació i d'adaptació per naturalesa és més àmplia que potser amb altres sectors, i ens pot també ens ajudar a preparar-nos pues, aquesta gran explosió que el Barça ens ha ajudat a compartir i visibilitzar.
Clar. D'aquí també la importància, imagino, de la formació per seguir avançant i trencar aquest sostre de vidre que encara hi ha, no?, en aquest àmbit, i la conscienciació sobre el tema, no? Parlar-ho, sobretot.
Sí, parlar-ho, veure que és un espai també per les dones, normalitzar-ho, que quedi molt enrere allò de les reunions on ets l'única dona, i espais com la formació, que no són tant una eina formal, sinó pues, un espai per generar xarxes de poder i punts de trobada amb dones en mateixa situació, crec que són fonamentals per veure pues, això, que és normal i que hi ha diverses companyes en l'entorn i que és un espai pues, també per nosaltres.
Exacte. Quins són els principals reptes per les dones en llocs directius dins de l'esport?
La compatibilització, no? Jo crec que, com et deia, l'àmbit esportiu és principalment de caràcter voluntari. Tots sabem que actualment encara, tot i que s'ha avançat, les dones ens continuem ocupant en la majoria de temps de les tasques no remunerades pues, a la llar, i això impedeix segurament que ens puguem tenir dedicació amb activitats de caràcter voluntari fora d'aquest àmbit. Nosaltres per això fa molt de temps que demanem que pugui haver un canvi normatiu que permeti a les entitats esportives professionalitzar els seus càrrecs directius, com qualsevol altra entitat de caràcter associatiu, i crec que, és una qüestió de dignitat per les directives i els directius en general, però que a més segur que és una palanca de canvi cap a la igualtat.
I quines accions podrien prendre les institucions per fomentar encara més aquesta igualtat i que cada cop hi hagi més dones en aquests sectors?
Bueno, nosaltres, per exemple, si em deixes fer allò, la cunya publicitària de la Unió de Federacions, el que estem ja promovent és el Consell Directiu de la Unió de Federacions, amb la presidència de l'Esteve, fer una política d'incorporació a totes les dones presidentes de la federació en el si del Consell Directiu, per incorporar-les en els espais de decisió, i visibilitzar aquest lideratge. Tenim els projectes pues, com el UESE, que és el postgrau en formació d'activitats directives, que ja et dic, no és tant una eina formal de formació, que sí que és una formació reglada amb professionals de primer nivell, però sobretot busca que sigui un espai de trobada entre dones en la mateixa situació i una xarxa pues, de poder femení. I també estem treballant en projectes a llarg termini amb la Comissió Europea, com el Gap Women, per elaborar eines que esforcin el gap, no?, la pràctica esportiva que es produeix en les dones en certes edats.
Doncs Isabel Pérez Espinosa, secretària general en Unió de Federacions Esportives de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com està actualment la situació i també aquests avenços que mica en mica hem anat poder fent i sobretot gràcies a la formació, no? Perquè sense aquesta formació i sense el que explicaves d'aquesta normalització i conscienciació, doncs no s'hagués pogut aconseguir. Ara només falta equilibrar-ho del tot i que estigui igual tant per homes com per dones, com comentaves. Gràcies i molt amable per parlar-nos d'aquest tema.
A vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies, Marc.
Aquesta setmana hem conegut en primera persona la història de la Nada, que va ser segrestada quan era petita durant 7 mesos a la selva boliviana i va patir una gran quantitat de coses. Gràcies a la periodista Neus Sala, quan va arribar aquí a Barcelona, va poder sortir endavant, però encara hi ha moltes coses pendents, sobretot denuncien la falta d'ajuda per part de les institucions. D'això en parlarem després de la publicitat aquí al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'anada va ser segrestada durant 7 mesos, segur que molts de vosaltres coneixeu ja la història, i gràcies a la periodista Neus Sala ha pogut a poc sortir endavant. Avui ens expliquen la història i us recomano de veritat que us quedeu a escoltar-la perquè impacta moltíssim. La història de l'anada és molt dura, va arribar a Espanya amb 4 anys des del Marroc amb els seus pares, ara té 21, però quan tenia 9 va ser segrestada per un amic de la família, un veí de l'Hospitalet de Llobregat, que se la va endur a la selva boliviana. Allà va estar captiva durant 7 mesos, l'anada va ser obligada a ser la seva esposa i, a més, treballava també en les plantacions de coca de la zona. Sempre ha dit que treballar era millor que estar amb aquell home i, finalment, la Guàrdia Civil la va rescatar després de pactar amb el seu butxí una determinada quantitat de cafè. Però l'alliberament no va acabar just a l'arribar a Espanya. Va patir l'oblit de les administracions. Primer va entrar a centres de la Dgaia i després va tornar amb els seus pares, que vivien en unes condicions fins i tot pitjors de les que ella havia viscut. Aquí va entrar en joc la periodista Neus Sala, va voler saber de l'anada i va donar amb ella, després de molta feina, al seu darrere. Neus Sala, periodista i també àngel de la guarda de l'anada. Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Clar, ens impacta moltíssim, no? Una història com aquesta, podem dir fins i tot que mai havíem sentit res igual. D'això, quant temps falla?
Aviam, el segrest va acabar el 2014, és a dir, va durar 7 mesos, i històries com el que va passar en el segrest, malauradament, és la realitat de milers de nenes al món. És a dir, la història de l'anada a Bolívia és la realitat de moltes nenes que ella va veure i que va compartir treball esclavitzades en els camps de coca i també obligades a casar-se amb homes, no? Forçades. El que és absolutament increïble i que no hauria de passar és que la victimització de l'anada es produeixi un cop és alliberada i un cop arriba al que considerem el primer món de manera errònia. Perquè el primer món engloba molt tercer món. I que l'administració catalana, en aquell moment, estic parlant de la Dgaia del 2015, acull amb una nena que ha passat per una de les situacions més traumàtiques que una criatura pot passar, en la que s'han comès tots els delictes que es poden cometre sobre una nena, des de les violacions fins al treball forçat, al matrimoni forçós, al viure amb un pis ocupat, la desnutrició, les agressions, tot el que ella us pot explicar. Després de tot això no rep un tractament psicològic on se li parli o on se li desbloquegi aquesta experiència. I el més greu és que amb uns pares que han estat condemnats per abandonament de menors, al cap de 3 anys, la Dgaia, la Generalitat, que havia demanat en el seu moment pena de 12 anys pels pares perquè considerava que eren culpables de tracte, i al final això no es va poder provar, tot i que estaven tan indignats amb els pares i que volien presó pels pares, al cap de 3 anys decideixen, amb un informe que no té nom, que la Dgaia, que la nada pot tornar, ha de tornar amb ells que continuen vivint amb les condicions pitjors que com estaven i que, recordem, estan inhabilitats judicialment. I aquí és on es produeix la segona victimització de l'anada, on torna a un lloc on no és possible viure. Tot i això, ella és una supervivent.
Oh,
ella és una persona, probablement, jo crec que et diria que la persona més resilient, més supervivent que jo he conegut amb tots els anys de carrera que porto. I ha sabut, o va saber, diguéssim, igual que va saber sobreviure a la selva, va saber sobreviure aquí, a la selva d'Hospitalet, que és una altra selva, urbanitzada, però una selva per una nena. I va aconseguir tenir el millor treball de recerca d'Hospitalet, de batxillerat, estudiant i dormint a la biblioteca. Amb la qual
quan superació jo en tots els sentits.
Quan jo la trobo i la trobo que no li han arreglat els papers, que no té ajudes, que no pot accedir a beca tot i tenir un expedient brillant, que està pràcticament amb desnutrició, que no hi ha llum, que no té finestra a casa seva amb vidre, amb el fred que feia aquell hivern, és quan comencem, diguéssim, jo li ofereixo la possibilitat de deixar-se ajudar.
Perquè com arribes a ell? En quin moment t'assabentes de la seva història? I què és el que comences a fer fins poder arribar finalment a ella i ajudar-la?
Jo escric True Crime, em dedico a la investigació criminal i El segrest de la nada és una de les investigacions més brillants dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil a nivell d'investigació policial. El qual jo ja havia fet un podcast molt llarg sobre El segrest de la nada des del punt de vista de la investigació. Havia parlat amb la Guàrdia Civil, amb els Mossos d'Esquadra, també amb la fiscal d'Hospitalet que va portar el cas, i quan vam acabar vaig veure, ui, dic, si la nada té 18 anys, no, ara ja, per tant vaig a buscar-la, a veure què se n'ha fet. Bueno, una pregunta que ens fem a vegades, què passa amb les víctimes? I la vam trobar a través d'internet, perquè ja havia guanyat aquest premi a Hospitalet, i bueno, vam poder contactar amb ella amb un ganxo, diguéssim, perquè ella respongués, perquè tampoc sabia si ella voldria parlar de la seva història, i també desconeixia quina era la seva situació. Jo estava segura de que la Vega ja havia estat amb ella fins als 18 i que li estaven fent un procés de tutelatge posterior. Llavors ella, l'am que li poso és el capità Hidalgo, que és el capità que la rescata a la selva, vol saber com estàs, i ella contesta. Llavors, quan ens trobem a Hospitalet, és una trobada fent un cafè amb una terrassa a Hospitalet. Jo també soc d'Hospitalet, la qual conec perfectament la zona. Vaig començar a Ràdio Hospitalet, conec perfectament el barri de la Florida. I allà és quan em quedo gelada, perquè no només està totalment en l'aire, és a dir, està sense cap mena de protecció, totalment desassistida, sinó que no sap res del que li va passar, i té la sensació, l'únic que li han sabut transmetre en tots aquests anys, és que ha de sentir vergonya del que li va passar a Bolívia. Ella s'avergonyeix del que li passava a Bolívia. I llavors, com que sap que jo he parlat amb el capitán Hidalgo, ella em pregunta, explica'm el meu segrest. Llavors, explicant-li el seu segrest és la primera vegada que ella verbalitza...
Comença a recordar coses,
després,
no?,
de 10 anys, perquè havien passat 10 anys del segrest, la primera vegada que verbalitza amb algú què va passar aquells 7 mesos. I a partir d'aquí comencem un procés de que ella desbloquegi els records amb la investigació, o sigui, amb tot un sumari a sobre, i anant treballant jo amb la investigació, però molt aprofundint molt dia a dia amb els moviments que feia la Guàrdia Civil en aquella selva, perquè donant-li amb ella la info dels llocs, ella anava recordant. I donant-li el nom.
Era un intercanvi d'informació molt
clar, gran, llavors, no? Ella deia, ai, jo li deia, estuviste en casa d'un cocalero que se llamava Santos. Sí, tenia 3 hijas. Me acuerdo de las niñas. Llavors, podia...
Poc a poc
hem anat... I ara... Han passat 3 anys, però continua cada cop que obre aquell sumari, cada cop que recordem un moment, continua recordant i recordant i refent aquest tros de la seva vida, que és un infern, i que ella pot explicar, i l'escolteu amb una tranquil·litat pasmosa, no? Sí. Que la gent pensa, si no sabéssim que hi ha una investigació al darrere, pensaria s'ho està inventant, no? Ha vist una pel·lícula de Netflix. Però ho explica d'aquesta manera perquè està diagnosticada de dissociació.
Clar.
La dissociació és un procés mental que fa el supervivent per explicar la història com si no li hagués passat a ella,
persona.
Com si fes una tercera persona, i és una cosa que en el grau en el que té l'anada s'ha vist només en els camps de concentració nazis, en els supervivents que van aconseguir sortir d'allà, són perquè es van dissociar de l'infern que estava vivint, que és un infern com el que va viure l'anada, no?
Clar, imagino que quan te la trobes, amb tot el que li havia passat, la desconfiança era el més normal del món, no? I en canvi va confiar ràpidament en tu, no? A l'hora d'anar intercanviant informació una amb l'altra. Què creus que és el que li vas aportar tu com a... que en aquest cas eres periodista, però vas deixar de ser-ho, podem dir, no? D'alguna manera, i vas passar a ser potser la seva mare o un familiar, no? Que li va prestar aquella ajuda i que es va agafar a tu com va poder.
Això li has de preguntar amb ella per què va confiar en mi, no? Però primer jo crec que hi va haver una cosa important, i és que el fet de que jo hagi parlat amb tot tipus de víctimes que han passat per totes les aberracions, vaig fer un documental sobre pederàstia en Camboya, on vaig estar amb nenes que havien sigut violades amb 6 i 7 anys, el fet que jo això ja ho hagi tractat amb molta profunditat em va ajudar a enfocar-li en ella, i en que ella no veiés en mi pena, ni que jo em posés a plorar, ni res. Llavors ella es va sentir empoderada, no? Jo el primer que li vaig dir és: tu no tens que sentir vergonya, tu ets una supervivent, tu ets la bomba. És a dir, és probablement la víctima més forta que jo he vist, per tant, has d'anar amb el cap molt alt per la vida. Això, i també el fet de que és supervivent, de que estava en el límit, i que jo crec que es va agafar a mi, diguéssim, com a l'última corda que tenia per sortir d'on estava sortint, i suposo que sense esperança, perquè com que li havien tancat totes les portes sempre, és a dir, tothom s'ha emocionat amb la seva història, inclús ara... Tothom s'emociona amb la seva història, ens diu, no, ens va passar en un plató de televisió, una advocada es va aixecar i va dir: no, yo te voy a dar trabajo, i va marxar plorant, i encara estem esperant que ens truqui, no? Li vam trucar: oye, ¿qué trabajo nos...? No, hizo el paripé. Vull dir, això, com que s'ho ha trobat a cada moment, m'imagino que no s'imaginava que hi hagués una persona que persistiria en el temps, que s'indignaria amb la seva situació i que començaria a bellugar fins, que crec que és el que hauríem de fer tots
qualsevol
els
persona.
Periodistes. Sí.
Sí que és cert que no tothom tenia els recursos potser per fer-ho, no? Tu vas tirar molt de contactes en aquest sentit, no? Tant a la policia, no? com també fora. Això a tu, personalment, imagino que també t'haurà afectat, no? En certa manera, i que t'ho hauràs pres més de manera personal que no de manera professional.
Mira, porto 35 anys treballant amb la policia. Amb policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Xanxa. Mai he demanat un favor. I per mi, personal. No he demanat ni que em colin per fer-me el DNI, ni... Mai he demanat un favor. I quan aixeco el telèfon a la desesperada a PP de Homicidios, comissario José Jacinto Pérez, al que adoro, a l'investigador del Putxet, que el conec des de fa mil anys, i dic: Pepe, ayúdame. Nunca te he pedido nada, pero ahora necesito que me ayudes con esto, ¿no? Y cuando le explico la historia, ¿pero qué me estás contando, Neus? I al cap d'un dia Pepe ja m'havia mogut a estrangeria, no? I ja ens va rebre al cap d'estrangeria i estava esgarrifat. I parlo amb la UCO i els agents de la UCO que van anar a la selva. Els queien les llàgrimes perquè no entenien que després de quasi deixar-se la vida, literalment,
sí, sí,
se la deixessin perdre amb ella aquí. Llavors... a través d'advocats, una advocada, la Fàtima Amin, que va fer tot el seguiment, no, de la regularització, la Fundació La Granja, que també la Cristina la vaig trucar, i en el primer moment, el més problemàtic, no, que és quan jo la trobo i està més desassistida, se'n va 10 dies a fer una teràpia amb cavalls, i surt al seu entorn. i sobretot a Meritxell Cabezón, que ens trobem en una tertúlia radiofònica com aquí, i és diputada, exdiputada del PSC, en aquell moment treballant a la FIBA, a Santa Coloma de Gramenet, i li demano ajuda, i ella en un moment molt dur de l'anada, perquè en aquests 3 anys ha patit desaucis, vull dir, ha sigut l'infern ha continuat, doncs és quan li dona el suport de la FIBA per poder tenir una sortida, que és on està ara, una sortida amb un piset, no?, de moment provisional, però que ha fet que pugui estar tranquil·la, centrada, assistida psicològicament per gent especialitzada en víctima de trata, perquè aquest és un altre problema.
Clar.
Trobar un psicòleg preparat per ella.
Exacte.
I estudiant dret, perquè jo la trobo que s'havia matriculat a empresarials, però coneixent-la vaig veure que no era, no? I dic, si tu quieres ser la voz de la trata en la ONU, haz derecho, haz relaciones internacionales. Bueno, canviem la carrera. Fixa't quina cosa. És gratuïta la facultat, la universitat, per a les víctimes de violència de gènere. Però quan... I jo dic, vale, pues no haurem de pagar, no? Ella, però quan ella va... Li diuen, ja, però és que no tenim contemplada la víctima de trata.
Clar.
Perquè les víctimes de trata no arriben a la facultat.
Imagina't.
Bueno, aquesta víctima de trata sí que ha arribat a la facultat. Ara això ho han canviat. Ara ella
però gràcies
pot estudiar,
a ella.
Sí. Ara ella pot estudiar gratuïtament dret. I gràcies també a tot el rebombori que s'ha liat, la gent s'ha solidaritzat i hi ha un bufet d'advocats que li ha ofert pràctiques, que ja us en parlarà ella, i està ella treballant en la seva pròpia demanda, ara que finalment és conscient,
del que
comença
li ha passat,
a ser conscient del que li ha passat.
Té també els coneixements, no?
I pot
poder
començar a armar realment una demanda contra la DGAIA, perquè jo crec que, no sé si prosperarà o no, però que moralment hi ha hagut una violència institucional, això és així.
I
que probablement ella, si jo no la trobo, a lo millor no estaria aquí avui en dia, o almenys en les condicions en les que està, també és veritat, i la responsabilitat és de la DGAIA, i el que hem de fer és que no hi hagi més nens com la Nada. Jo he trobat a la Nada, però hi ha molts els que no trobaré mai.
Exacte.
Els que ningú trobarà mai, i que està bé que es preocupin per ells.
Exacte. Ara és un estudiant de dret brillant, està fent pràctiques i segur que serà també l'exemple de molts nens, no?, i moltes nenes, i servirà d'ajuda, d'exemple, i se li farà justícia, espero, i desitjo que així sigui. Neus, també a tu moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats, òbviament, no?, per la feina que has fet. T'has de sentir molt orgullosa com a professional, no?, per la lluita que has tingut al teu darrere davant de les institucions i davant de tot, i també a nivell personal, no?, d'haver ajudat tant aquesta nena. Moltíssimes gràcies per compartir la història. I tant de bo, doncs, tot ara ja sí, sortir i vagi endavant. Gràcies.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Nada, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Un placer, encantada.
Claro, hablamos de tu historia, ¿no? Ahora nos la contaba Neusala. Y es muy difícil hacerse a la idea, ¿no?, de todo lo que has podido llegar a vivir. ¿Cómo estás ahora mismo, pero cómo recuerdas esa época?
Una época muy dura, por así decirlo. Pero es verdad que tampoco puedo decir una vida mala, porque a raíz de todo esto he sacado mucho aprendizaje. Y cuando aprendes de una situación se convierte en bendición. Entonces no lo veo desde una perspectiva negativa, pero sí que lo uso como motor para poder reivindicar que estas situaciones no vuelvan a pasar. Entonces lo que ahora me remueve es la ira por estas situaciones, pero también la ambición y la empatía por el cambio. Entonces, una vida dura, pero no digamos que ha sido una vida mala.
Es increíble que digas esto. ¿Qué recuerdas de ese momento? Tenías 9 años, ¿no?, cuando este vecino del Hospitalet te llevó a Bolivia. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de estar aquí e irte para allá, y qué es lo que pasó una vez ya estabas ahí.
El contexto es extrema pobreza, extrema escasez, y como ya he dicho, muchas veces comíamos o nos duchábamos gracias a que él nos ayudaba. Entonces así es como se gana la confianza de mi familia. Entonces, a partir de esto, es cuando sale la idea de poder irnos a Bolivia de vacaciones. Entonces, mi familia pues lo acepta, porque pues éramos súper pobres y entonces era como un acto de súper buena bondad. Entonces, luego la idea cambia y toca pues irme a Bolivia porque él me va a regalar unas joyas. Entonces, todos súper emocionados. Cuando llegamos a Bolivia, ya 27 de agosto de 2013, el mismo día que llegamos a Bolivia y pisamos esa tierra, él aprovecha corriendo y destroza toda la documentación. Porque resulta que él no tenía el plan de irnos una semana a Bolivia, sino que tenía un plan de secuestro, algo que había planeado desde hace muchísimo tiempo. O sea, ya rescindió el contrato de alquiler, se despidió de sus amigos de la secta, lo dejó absolutamente todo, dejó el trabajo, lo dejó todo, solo compró billetes de ida. Entonces, ante nuestros ojos, él mostraba un viaje de una semana, pero él ya tenía planeado este secuestro desde hace mucho tiempo, con el objetivo, a raíz de la secta a la que él formaba parte, de que podías ascender a líder si te casabas con una niña de 10 años que fuese virgen. Entonces el secuestro sale pues con esta idea.
Y una vez llegas allí, ¿qué es lo que pasa? Porque tú te vas con miedo de aquí, ¿o te vas pensando que era un buen hombre?
Yo me voy con miedo porque ya habían habido situaciones de abusos sexuales cuando yo estaba aquí. Entonces él aprovechaba que ya tenía la confianza de mi familia para quedarse a solas conmigo, y es cuando hacía este delito, por así decirlo. Entonces ya tenía esta intuición de que este hombre no es bueno, pero no sabía que era el monstruo que es realmente. Entonces, cuando llegamos ahí, yo aprovecho y llamo a mi familia y les cuento que este hombre ha destrozado la documentación. Y entonces mi familia lo que hace rápidamente denunciarlo por el secuestro. Entonces ahí es cuando le llega la llamada de la policía diciéndole que me entregue a mí, que se entregue él mismo. Y entonces él se da cuenta de que ahora está siendo buscado por la policía. Entonces ahí es cuando empieza realmente el secuestro, porque ahora toca huir a la selva, y aquí es cuando empiezan 7 meses de escapatoria, de esclavitud, de maltratos, de violaciones en la selva, porque la selva estaba en campos de coca. Y como es ilegal, la policía no llega ahí. Entonces es el punto perfecto para alguien que se está escapando de la policía.
¿Y tú cómo estabas allí? ¿Cómo te encontrabas? ¿Eras consciente de lo que estabas viviendo realmente?
Realmente no, porque este hombre, hay que destacar que era un manipulador excelente, pero excelente. Hay una larga lista que podría hacer una entrevista de una hora sobre sus manipulaciones. Pero bueno, a mí también me manipuló y, por ejemplo, me hizo creer que si yo trabajaba, no estaba trabajando, estaba siendo explotada, pero bueno, si yo trabajaba, con ese dinero me podría comprar mi billete de vuelta a España. Entonces yo lo hacía con ganas, lo de trabajar. O la cosa más grave, que además de esto lo recordé ayer leyendo la sentencia, y es que él me decía que a la hora de violarme, que eso era necesario porque así se constituía el matrimonio entre yo y él, y el matrimonio es necesario para poder tener documentación y volver a España.
Entonces, engañaba de todas las maneras.
Que te hagas una idea de las manipulaciones que había. Entonces me hizo pensar que eso no era un secuestro y que en verdad estábamos escapando de los malos, que era la policía.
Ya. ¿Y ahí te encontraste con más niñas como tú?
Sí, sin duda. Había muchísimas niñas. Ya en la ciudad ya tú ves el escenario de niñas de 4 años vendiendo en la calle sin ir a la escuela. ¿Qué realidad es esa? Ninguna niña se merece eso. Pero cuando llegas a la selva te das cuenta de todas las niñas que están siendo explotadas. Niñas y niños, por supuesto. Por ejemplo, en la secta esta estaba separado entre hombres y niñas. O sea que yo no era la única que estaba siendo la esposa de un hombre mayor, sino que ahí había muchísimas niñas siendo esposas de hombres. Era una red de pedofilia. Entonces hay muchas niñas que no están teniendo la oportunidad de ser niñas, que a mí me salvaron, pero a ellas no, y todavía hay mucho trabajo que hacer. Y no solo hay que mirar en Bolivia, también en España, porque muchas cosas duras me pasaron aquí.
Dices que hay muchas niñas allí, por suerte a ti te encontraron, ¿no?
Sin
pero
duda.
La policía cuando llegó no se esperaba que te encontrasen con vida.
Ya, esto es a raíz de que, bueno, hay que tener en cuenta el contexto, que estamos en medio de la selva, claro. En medio del Chapar, la zona más peligrosa de toda la selva, porque está controlada por narcotraficantes. Entonces, a raíz de una de una venida, digamos, de la Guardia Civil a la selva para buscarme, hubo uno que se puso tan enfermo que iba a morir que tuvieron que abordar la misión. Entonces dijeron, si un Guardia Civil que está totalmente preparado acaba así, ¿cómo va a acabar una niña de 9 años? Entonces ya pensaban que estaban buscando un cadáver y no una niña. Entonces encontrarme viva fue algo, digamos, increíble, y a la mínima que encontraron pues señales de vida, que fue a raíz de una llamada que yo hice en medio de la selva, se movilizaron inmediatamente.
Ya desde el momento en el que te vas demuestras una capacidad y una inteligencia impresionante, ¿no? Además, un instinto de supervivencia bestial, ¿no? Porque llamar desde la selva ya era como estar pidiendo auxilio, ¿no? En el momento en el que te encuentras con la Guardia Civil, ¿tu primer momento es confiar en ellos o todo lo contrario? Porque claro, el secuestrador te había vendido todo lo contrario, ¿no? De que eran ellos los malos.
Sí, sí.
Entonces, imagino que con 10 años no eres consciente de la realidad en este momento, ¿no?
No. Al principio yo todavía tenía miedo, porque recuerdo que esa noche me retuvieron todos los cocaleros y a punta de pistola, AK-47, todo, me tenían apuntada en la cabeza durante toda la noche, porque ellos iban a recibir una recompensa por mí, que eran 500 kilos de azúcar. Entonces yo todavía seguía en ese contexto de miedo, no sabía qué pasaba, hasta que llegan los helicópteros y cuando me acerco a ellos, todavía hay mucha gente boliviana por ahí. Pero de repente encuentro un hombre alto y blanco en el que en su chaleco pone Guardia Civil. Y ese hombre se acerca a mí, que es el capitán Hidalgo de la Guardia Civil, que le mando un gran beso, y me dice, ¿eres nada? Pero es que me lo dice con acento español, y además me dice nada, que es mi nombre, un nombre que yo amo muchísimo.
Que significa Rocío y sí, Esperanza, ¿no?
Que me encanta ese nombre. Y como me habían cambiado la identidad, entonces que alguien venga y con acento español me diga, eres nada, es como reconectar otra vez con quien realmente soy, como volver a ser la niña que yo he sido siempre aquí en España. Entonces creo que fue el hecho de que hubiese alguien español que fue el hecho que me dijo decir, ay, que me hizo decir, estás salvada. Entonces, ese momento en el que dijeron mi nombre fue cuando supe que esto ya se había acabado. Entonces también por eso es muy importante para mí mi nombre. Por eso muchas veces en las entrevistas yo inicio diciendo soy nada, para que quede claro
quién
soy.
Dilo, dilo.
Soy nada.
Cuando llegas aquí, esta salvación que dices, uh-huh, no es exactamente así, ¿no? Además, no sé si aún estás en el proceso, tienes que ir descubriendo también, ¿no?, que tu familia no es una buena familia, digamos, ¿no?, que también conocían lo que hacía ese hombre una vez cuando estabas aquí. ¿Cómo ha sido el proceso de llegar y encontrarte con toda esta situación y tener que procesar lo que sí que estaba pasando?
Es que como cuando estuve con la DEA ya no hicieron absolutamente nada, nunca me mencionaron lo del secuestro, no me identificaron como víctima de trata, es decir, no hicieron nada porque no están preparados para una víctima de trata. Entonces yo nunca supe que era víctima de trata. Entonces pasaron los años, yo tenía 18 y no sabía realmente que me habían secuestrado, no sabía que era víctima de trata, no sabía que me habían casado. Entonces yo siempre fui ajena a mi realidad.
Claro, esto lo has ido descubriendo aquí, ¿no? Y además,
gracias a Neus.
Claro.
Totalmente, ella fue la primera persona que vino y me contó mi historia, porque yo la primera vez que le conozco le digo, cuéntame mi historia, y ella sorprendía porque no se pensaba que alguien no conociese lo que le ha pasado, pero eso es culpa de la de Gaia. Entonces ella me lo cuenta todo y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que en verdad he vivido un infierno, porque yo no sabía lo grave que había sido todo esto, porque bueno, eres una niña y no eres tan consciente de los peligros, pero a medida que ella me va contando, yo es cuando voy diciendo, realmente he vivido un gran infierno.
Vas recordando, ¿no?
Totalmente. Y en relación al papel de los padres, todavía a día de hoy, o sea, ahora me estoy empezando a dar cuenta, o sea, hace 2 días empecé a darme cuenta de esto a raíz de yo leer pues todas las sentencias, porque estoy preparando ahora una demanda contra la de Gaia, y entonces aquí es el momento en el que me estoy empezando a dar cuenta de su papel, que a lo mejor su intención no ha sido nunca la de protegerme, y bueno, de eso no puedo hablar todavía mucho porque sigo dolida y todavía lo estoy descubriendo.
Estudias Derecho.
Sí.
Y todo esto te está ayudando a reconstruir tu historia.
Sin duda.
Y también imagino que puedes tener un futuro brillante, ¿no?, ayudando a todas las niñas.
Ese es el objetivo.
Que se encuentran en esta situación. O sea, estamos hablando de que tus estudios te están ayudando en tu vida personal, ¿no?, y a descubrir tu vida pasada. Es increíble, y además con tu capacidad brillante, ¿no?, ganado un premio incluso.
Gracias.
¿No? O
sea, sí, sí, porque para mí es muy importante ayudar por medio de la concienciación y la sensibilización, pero también hay que poner acción, y creo que por medio del ámbito jurídico es un buen medio para poder hacerlo y poder defender los derechos de la infancia, poder poner penas más graves a aquellos que vulneran sus derechos, poder reivindicar los derechos de las víctimas de trata que están muy olvidadas. Como ya ha contado Neus, yo cuando fui a la universidad y pedí una beca, me dijeron que no hay becas para víctimas de trata porque las víctimas de trata no van a la universidad. Dije, ¿cuál es el nivel de olvido para que ni siquiera estén contempladas?
Totalmente. Y dijiste, yo sí que voy a la universidad.
Exacto.
Y voy a demostrar.
Reivindiqué tanto, me peleé tanto con los directores que al año siguiente pusieron una nueva ley en la que las víctimas de trata ya están contempladas como personas que pueden ser becadas, y ahora pues yo estoy con esa beca en la universidad.
Pues de verdad, nada, eres un ejemplo increíble. Te llamas nada, pero lo eres todo, realmente. O sea que eres un ejemplo y nos has dado aquí una lección a todos de vida, de superación, y ojalá te sigamos teniendo cerca, ¿no? Conociendo tu historia y cómo va evolucionando todo.
Esperemos.
Muchísimas
que sí.
gracias por venir y además superarte de esta manera y hacer todo lo que haces también ahora mismo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Que vaya muy bien.
I continuem d'aquí no res per parlar de la importància de tenir un bon allotjament quan algun dels nostres familiars o algú del nostre entorn es posa malalt. Una opció que realment és molt necessària i de la que en parlarem aquí al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Eres de esos que siempre dice...
A ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem de l'allotjament pacient familiar. Un allotjament per poder estar, si tenim un familiar amb alguna malaltia, almenys tenir una casa, un sostre, on viure. D'això en parlarem i en donarem tots els detalls aquí al matí del cap de setmana. I atenció, perquè augmenta la demanda d'allotjament solidari per pacients desplaçats a Barcelona. 7 entitats socials han ofert més de 66.000 pernoctacions durant l'any 2024 a pacients i familiars desplaçats a Barcelona per motius mèdics. Aquestes entitats gestionen 41 allotjaments amb 115 habitacions i col·laboren amb hotels per garantir estades gratuïtes a qui ho necessita. Tot i això, la demanda ha augmentat un 20% respecte a l'any anterior i 185 sol·licituds no es van poder cobrir per manca de recursos, un 16% més que el 2023. El cost teòric d'aquestes pernoctacions, si s'hagués d'abonar el preu mitjà d'un hotel a la capital catalana, superaria els 5,37 milions d'euros anuals. La necessitat d'aquests serveis, doncs, ha crescut, ja que Barcelona s'ha consolidat com a referent en medicina avançada i molts pacients requereixen seguiment domiciliari de mitjà o llarg termini després de rebre l'alta. Les entitats ara alerten que el problema afecta majoritàriament a famílies de classe mitjana que veuen reduïts els seus ingressos un 40% per l'aturada laboral del pacient i també del seu acompanyant. Una situació que impossibilita assumir els costos d'un lloguer o d'una estada en hotels. Actualment, les sol·licituds d'allotjament provenen principalment de pacients atesos a l'Hospital Vall d'Hebron, Clínic i Sant Pau, i les entitats reclamen una solució estructural i proposen seguir el model francès, on els hospitals públics construeixen i gestionen allotjaments per pacients i famílies. Des de la Fundació Josep Carreras denuncien que 185 famílies no han tingut alternativa d'allotjament perquè els hospitals no es reformen tenint en compte aquesta necessitat. Sobre el tema, en parlem precisament amb una persona que ho ha patit en primera persona. De fet, va estar 6 mesos en un dels pisos d'acollida de la Fundació Josep Carreras, i és l'Esther Milán. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, Esther, tu has passat per això, vas ser pacient en aquest cas, no?, si no m'equivoco, però et va acompanyar doncs, un familiar, no?, va estar amb tu un familiar en un d'aquests allotjaments. Com va ser la teva història?
Sí, sí, sí. Jo vaig estar ingressada a Sant Pau i per fer la recuperació vaig estar en un pis de la Fundació. I durant el temps que jo estava ingressada, el meu marit estava vivint al pis de la Fundació.
I en quin aspecte us va ajudar a tenir un allotjament com aquest?
A veure, l'aspecte és la seguretat que et dona saber que la part de la família que has deixat també està ben atesa i està bé. Perquè, clar, imagina't nosaltres sent de fora de Barcelona, jo ingressada a les 24 hores sense poder sortir d'una habitació i d'una bombolla i la resta de la família sense saber amb els trens, si arribarà, si no arribarà, si vindrà, si no vindrà. Clar, la seguretat és molta.
Clar. Què tenies?
I això t'ajuda.
Clar.
Jo tenia una LMA, que és una leucèmia mieloide aguda.
I vas estar uns 6 mesos, no?, en un hospital, no? I per tant...
Vaig estar 2 mesos, tres mesos a l'hospital,
sí?
i 3 mesos més o menys al pis.
Al pis, exacte.
Sí,
I amb tu, doncs, el teu marit.
Sí, amb ell. Ell va estar sempre amb mi durant tot aquest temps.
I clar, com veieu el fet de que hagi augmentat doncs, aquesta demanda d'allotjament solidari i que, en canvi, doncs, no es puguin cobrir totes les places per manca de recursos?
Jo crec que això desfavoreix molt el pacient, perquè el fa estar intranquil, no té aquesta seguretat. Jo em penso que aquests pisos donen seguretat al pacient. També al familiar, no?, perquè sap que en un moment donat, si passa qualsevol cosa, el poden trucar i amb no res està a l'hospital. Llavors, el familiar també està molt millor, però més que res el pacient, que saps que aquella persona està bé, en un entorn còmode i tot. Això me sembla que ens ajuda molt als pacients.
Clar.
És molt important.
Com us vau assabentar? Sí, digue'm, perdona.
Quan surts, també tens una tranquil·litat de que tens un lloc segur on anar. Perquè, clar, el problema nostre és que estem molt baixos de defenses, no podem anar segons quins llocs, no podem menjar segons quines coses. I, clar, poder tindre un pis, cuinar tu i estar tu segur, això també t'ajuda moltíssim.
Com us vau assabentar, Esther, de que hi havia aquesta possibilitat de quedar-vos en un d'aquests pisos?
Mira, jo ho vaig saber perquè jo, des de que estava estudiant la carrera, era donant de mèdula. I veia la revista i estava al dia del que era la fundació, però la fundació, el seu vessant donant. No sabia la fundació l'altre vessant que tenia. I quan jo vaig caure malalta, vaig pensar, bueno, si fins ara tu has estat oferint-te a la fundació i tot, pregunta a la fundació a veure què pot fer per tu. I llavors em va venir un món. Perquè va ser la mateixa fundació que em va dir aquesta possibilitat. Ells mateixos, quan jo em vaig posar en contacte amb ells, em van dir, si t'han de trasplantar i necessites un pis o necessites alguna cosa, avisa'ns que podríem tramitar-ho.
Clar. Per tant, vas passar de ser donant a ser pacient, eh?
Sí, 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 sí. Sí, molts anys sent donant, poder 30 anys sent donant,
Imagina't.
Al final acabar ser pacient, sí.
Uh-huh. I ara recuperada ja, no, Esther?
Sí, tinc efectes secundaris i tinc conseqüències, perquè clar, això te deix, però sí, diguem que sí. Passant ITVs i, bueno, tirant endavant.
Uh-huh. Quins efectes secundaris t'han quedat?
Bueno, a veure, són diversos. És molts problemes a la pell, a la vista, i llavors també m'ha quedat un cansament. Que ara l'estan estudiant perquè, com que també tinc... En quan me canso una mica, però una mica és no res, eh? Caminar 100 metres, me pugen molt les palpitacions i tot, ho estan estudiant. Però, bueno, a veure, són danys col·laterals. Som aquí, és l'important.
Exacte.
Ens ajuden.
Uh-huh.
No hem de pensar res més.
Sí.
I donar gràcies, sobretot donar gràcies.
I també, doncs, a la Fundació Josep Carreras, no?, que es dediquen amb cos i ànima, no?, a aquests pacients any rere any, i ara doncs també amb aquesta facilitat, no? Per tant, pacients com també familiars, que també imagino que la part dels familiars també deu ser molt important, molt sacrificada alhora, no?, tant físicament com psicològicament, no?, per acompanyar a una persona que estimes en aquest procés, i també doncs cuidar-los a ells és important, no?
Jo crec que el pitjor per ells és la part psicològica. Va, jo el tinc aquí al meu costat, el meu home, i em diu que sí. El pitjor per ells és la part psicològica. Però, clar, te dic el mateix, saber que té un lloc a prop i tot, doncs, clar, li va donar molta tranquil·litat.
Clar, clar. Doncs, Esther Milán, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història, la vostra història, i també, doncs, me n'alegro que t'hagis curat i de cara ja estigueu tots dos a casa. Gràcies.
Gràcies a tu. Vale, molt bon dia.
El 76% de les famílies nombroses catalanes no reben bonificació en l'IBI i no saben si en tenen. Aquests són els resultats d'una enquesta realitzada a través de la web de FANOC entre els gairebé 14.000 membres de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya. Concretament, un 44% de les famílies nombroses catalanes no reben, com dèiem, cap bonificació en l'IBI del seu ajuntament, i només el 23% sí que la rep. A més, un 32% de les famílies no sap si el seu ajuntament té, de fet, alguna bonificació en l'IBI pel col·lectiu. És per això que des de FANOC fan una crida a tots els ajuntaments de Catalunya per no penalitzar les famílies nombroses en les seves ordenances. En parlem sobre el tema amb el director de FANOC, el Raül Sánchez. Raül, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta incògnita, no?, que hi ha entre les famílies nombroses a Catalunya, que no saben si reben o no la bonificació en l'IBI. Aquest any, de fet, heu rebut des a l'associació, no?, denúncies de les famílies que es queixen d'aquest fet, ja que, a més, diuen que heu rebut doncs, un fort increment heu tingut un fort increment d'aquestes denúncies sense cap informació prèvia, i a més denuncien també la discriminació en part que reben per ser nombroses, oi?
Sí, bueno, tot això, no? Primer que s'ha incrementat molt el rebut de l'IBI sense cap informació, i això sobretot les famílies nombroses, el que passa és que ens consideren com necessitem una casa més gran. Moltes vegades quan es fan els blocs amb els que has de pagar l'impost, doncs resulta que quan tens un tercer fill, ja a partir del quart ja no hi comptes. És a dir, les famílies nombroses que ja tenen 4, 5 o 6 fills, és com si tinguessin 3. I llavors se'ls considera, com tenen més metres quadrats, es consideren menys persones per metre quadrat i, per tant, han de pagar molt més car. I això vol dir que les famílies nombroses estan pagant un impost més car que els altres ciutadans, és a dir, el seu metre quadrat l'estan pagant més car que un altre que no tingui aquests fills, i resulta més que la majoria d'ajuntaments no fan cap bonificació quan realment la llei d'hisendes locals van aconseguir canviar-la perquè sigui una de les mesures que els ajuntaments poden fer per donar suport a aquestes famílies. O sigui que no se'ls dona suport, paguen més que els altres, no se'ls informa moltes vegades dels canvis o dels increments que hi ha amb aquests IBIs, i després posen uns límits que discriminen els que tenen més fills. Que en el fons dius, bueno, aquí tenir fills a Catalunya no només és un motiu de que no t'ajudin, sinó de ser castigats. I això l'haurien de canviar, realment.
Uh-huh. En quin moment us vau començar a adonar que hi havia aquest problema i que s'havia de solucionar i denunciar també públicament?
Bueno, nosaltres cada any fem una enquesta entre tots els ajuntaments de Catalunya per veure quines mesures fan de suport a les famílies nombroses, perquè ens preocupa molt les queixes que anem rebent cada any dels nostres associats i de les famílies amb aquest motiu, sobretot amb motiu de l'impost de béns immobles, però també hi ha altres motius, com poden ser problemes d'aparcament, per exemple, quan tens nadons, que tots van en cotxet, que necessites cadireta, resulta que les famílies nombroses les multen per fer servir els jocs que estan pels discapacitats, quan realment moltes vegades aquests nens, entre cometes, són com uns discapacitats, perquè necessites un espai i un temps per poder baixar el cotxet, agafar la cadireta, etcètera, no? I llavors, amb això, en el fons, el que veiem és que hi ha una falta de sensibilitat a Catalunya des de les polítiques municipals amb aquest tema, quan precisament els ajuntaments es queixen de que cada cop s'estan envellint més, que tenim un problema molt gran de despoblació i que la gent jove està desapareixent dels municipis per la poca natalitat. Llavors dius, bueno, si vols tenir una ciutat realment que pugui tenir població, que atregui famílies i que atregui nens, doncs fes polítiques que no castiguin a les famílies amb més fills. Això és el que pensem que és el canvi que necessitem a Catalunya en l'àmbit local.
Clar, com comenteu des de FANOC, no és el mateix tenir 3 fills que 6, no? I l'espai tampoc és el mateix, no?
Bueno, nosaltres fem una campanya ara que hem fet, vam fer, i la repetirem, que diu que cada fill compta.
Exacte.
O sigui, no pot ser que les prestacions, moltes vegades socials i tot això, a partir del tercer fill ja no s'incrementen els ingressos, ja és com si no existissin, són invisibles. I tenint en compte que de les, no sé, del 100% de les 160.000 famílies nombroses que hi ha a Catalunya ara mateix amb títol, doncs hi ha gairebé un 15-17% que tenen més de 3 fills. I aquests doncs, són els que encara estan més castigats. Quan són els que més estan aportant el reemplaçament generacional.
Clar. De fet, segons els últims informes, no, les famílies nombroses són, juntament també amb les monoparentals, les que tenen un risc cada cop més elevat de pobresa i d'exclusió social.
Sí, bueno, això és una realitat que nosaltres veiem cada dia en el treball de l'associació. És a dir, ara ens arribava una enquesta que hem fet també amb totes les famílies, que diu que, o sigui, s'ha fet a tota Espanya, entre famílies nombroses a tota Espanya, i surt que Catalunya és el lloc amb el percentatge més elevat de famílies nombroses que tenen moltes dificultats per arribar a final de mes. En concret, el 81% dels que han respost diuen això. I és el percentatge més elevat de tota Espanya. I coincideix amb les dades que estan dient que Catalunya també és diria la comunitat autònoma on més està creixent la pobresa infantil. Lògicament, el tenir menors a càrrec és un factor que incrementa el risc de pobresa, però sobretot, si no hi ha cap mesura realment de suport a les famílies que tenen menors a càrrec, aquell nivell de pobresa es dispara. I això és el que ens passa a Catalunya. Fa anys hi havia una prestació universal per fill a càrrec, que es donava a totes les famílies catalanes amb fills de 0 a 3 anys, i en el cas de les nombroses i monoparentals, fins als 6 anys d'edat, i va desaparèixer l'any 2011, amb motiu de la crisi, dient que de seguida la restablirien i mai s'ha restablert, per exemple. No? O sigui, som l'única comunitat autònoma que no té rebaixes fiscals pel tema de tenir fills o de despeses escolars, o a nivell local doncs ja hem vist que pràcticament és inexistent totes les mesures que puguin fer-se en aquest nivell per donar suport a aquestes famílies. Llavors, això és el que penso, que si realment volem que la gent pugui tenir els fills que desitja tenir i que pugui portar-los endavant, doncs hem de fer, posar com una prioritat en l'agenda aquestes polítiques de suport a les famílies o anem molt malament o tenim un futur molt negre.
Clar. Demaneu que els ajuntaments incorporin la perspectiva de família, no?, molt important, en les seves polítiques públiques, i també que de manera que si es vulguin tenir més fills no es vegin aquests discriminats, no?, que no sigui una forma de discriminació i fins i tot, remarqueu, no?, expulsats de les seves pròpies localitats, no?, i haver de marxar a un altre lloc, perquè aquí no poden viure dignament.
Aquesta manca d'habitatge, aquesta manca de... O sigui, haver de pagar més pel mateix servei, moltes vegades, això que dèiem de l'IBI, també passa amb l'aigua, passa amb l'electricitat, o sigui, passa amb la taxa d'escombraries, per exemple, que ara es fa segons les escombraries que tens, però no es té en compte el nombre de persones que viuen en aquella llar. Llavors resulta que un senyor que viu sol pot deixar moltes més escombraries per persona que una família nombrosa, i la família nombrosa està pagant una taxa molt més elevada d'escombraries estalviant més, no sé com dir, no? Suposo que s'entén.
Sí, sí, sí.
Que si no es té en compte realment aquesta perspectiva de família, és a dir, quanta gent hi viu en aquella llar, quanta gent està a càrrec, i llavors no és el mateix el que ha de pagar que un senyor que viu sol, que potser hauria de pagar més, perquè està realment gastant més escombraries que l'altre. O sigui, tot això passa amb l'aigua, passa amb l'electricitat, passa amb l'habitatge, Llavors, clar, al final les famílies diuen aquí no es pot viure o aquí no es poden tenir fills.
Clar.
Vol dir, acaben expulsats a la perifèria o acaben expulsats a altres comunitats on hi ha doncs, un suport més gran, no? I aquesta mena de migració interna per motiu dels fills ho estem veient molt clar en ciutats com Barcelona, per exemple, que acaba sent una ciutat molt envellida, on és impossible doncs, plantejar-se formar una família. O sigui, les grans ciutats catalanes són les que estan sobretot patint més aquest fenomen cap a poblacions més petites i més rurals.
Mm. Què creus, Raül, que és el que falla? Perquè, clar, parlem de tota aquesta problemàtica, no, d'aquesta demanda que feu als ajuntaments, però, clar, què és el que falla? Estan encara... tenen poca visibilitat, cada cop hi ha menys famílies nombroses i per aquest motiu, doncs, també se'ls discrimina més. Vull dir, quin seria el motiu pel qual doncs no estan prestant l'atenció que necessitarien cap a aquestes famílies?
Bueno, jo penso que és el mateix motiu pel que estem tenint una natalitat de les darreres del món. I és una cosa que no és d'ara, portem ja 40 anys amb una natalitat molt per sota del que necessitem pel reemplaçament generacional, i senzillament perquè estem construint un model de país, un model de societat, on la dimensió familiar de les persones no està en compte, si està absolutament desapareguda. O sigui, ens passem només en el fet individual. Llavors ja no és un tema només de donar diners, no és un tema de, sinó que és un tema també de donar-li valor social i de donar reconeixement social al fet de tenir fills i donar-li un espai al món de l'empresa, a la societat, a les polítiques públiques i això que dèiem de la perspectiva de família, que s'ha sabut fer molt bé amb això de la perspectiva de gènere, per exemple, per no discriminar la dona. Doncs per què no fem el mateix amb la família? O sigui, anem a posar la família a l'agenda pública i no considerar-la només quan es tracta de la pobresa, sinó considerar totes les famílies. Diu, bueno, necessiten un suport per poder atendre els seus fills, per poder portar-los endavant, per poder tenir-los, per poder viure amb dignitat, i tot això s'ha d'incorporar a tota la societat. Ja dic, no és un fet només de fer una mesura de donar uns diners o de fer unes mesures de conciliació, sinó realment d'introduir aquesta cultura de la importància de la família a tot arreu. Perquè si no fem això, realment no canviarà la cosa. O sigui, seguirem veient el fet de tenir fills com un problema i no com un valor, i llavors la gent el que no vol és tenir problemes, i llavors no en tindrà fills, i no tindrem futur, i no tindrem joves, i no tindrem nens.
Exacte. És una problemàtica que s'ha de solucionar, no? Que s'ha de posar el focus, i aquí doncs, ho estem fent per tal de que es doni a conèixer més enllà. Raül Sánchez, director de FANOC, moltíssimes gràcies, com sempre, per parlar amb nosaltres i per explicar-nos i donar veu tant a aquestes famílies com també a l'associació, no?, amb la feina que feu. Gràcies.
Sí, sí. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
La força i l'empenta de dues joves han estat la clau per reobrir la pastisseria L'Estrella, que aquest 2025 celebra 200 anys i és considerada la més antiga de Barcelona. Elles són l'Anna Campos i la Judit Sirvent, dues amigues de 25 anys que es coneixen des de l'institut i durant una època van treballar juntes en aquest negoci emblemàtic. L'estiu passat, la pastisseria va haver de tancar per la jubilació de la seva última propietària, la Montserrat Martínez, però no va ser fins al cap d'uns mesos que l'Anna es va assabentar d'aquesta notícia i va trucar a l'antiga mestressa per preguntar-li què és el que havia passat. La resposta, com en tants casos, va ser que no havia trobat relleu generacional i llavors ella doncs, ho va veure clar de seguida. Calia agafar el traspàs i fer-ho amb la Judit com a dependenta. La tenim amb nosaltres perquè ens expliqui una mica la història i com han decidit salvar aquest negoci de 200 anys. Anna Campos, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de que heu salvat la pastisseria més antiga de Barcelona, eh?
Sí. La veritat és que sona fort.
Com va ser? En quin moment vau decidir que havíeu de ser vosaltres les que ocupéssiu aquest lloc?
Bueno, realment va ser de primeres. O sigui, només escoltar la notícia de que l'estaven posant en traspàs, la meva primera idea ja va ser directament agafar-la. I, bueno, després de consultar i tal, per veure si era possible fer-ho realitat, pues és que no vaig pensar dues vegades. Només saber, pues això, si aniria bé i tot, i la resta de la família i tot ho veia bé. I em vaig llançar a la piscina. No, no,
no vaig necessitar pensar-ho massa. Era per mi una oportunitat massa important com per deixar-la córrer.
Mm-hmm. Perquè tu, Anna, què havies estudiat? A què et dedicaves abans? I com va ser també que ja havíeu estat treballant allà prèviament?
Jo sempre he volgut ser pastissera des que era petita. Llavors he anat fent curs des dels 7-8 anys que m'han anat apuntant a curs de pastisseria. Llavors, una vegada acabat el batxillerat, directament vaig entrar a l'escola de pastisseria del Gremi de Barcelona, a la EPGB, i vaig cursar allà els 3 anys per tenir el títol de pastissera. I a partir d'allà, a partir del segon curs que estava estudiant, ens van dir que ens recomanaven buscar pràctiques o algun treball per acostumar-nos al que és l'ofici. I clar, jo em vaig posar a buscar i tal, i vaig coincidir amb aquesta pastisseria que buscava algú per treballar i, van fer l'entrevista i va haver match. Mm-hmm. Llavors, a partir d'allà, vam començar i ens vam conèixer.
I com han estat els primers mesos de feina?
La veritat és que molt bé, perquè des del primer moment, fins i tot quan encara només estàvem fent el traspàs i els dies primers per instal·lar-nos, la gent ja ens veia entrar a la pastisseria i ja ens recordaven de quan treballàvem allà o encara que no ens coneixéssim, ens agraïen que continués sent una pastisseria i una pastisseria tradicional de tota la vida, que no haguéssim canviat l'essència de la pastisseria. Llavors, la veritat és que amb molt de carinyo, molta il·lusió, i estem molt, molt agraïdes perquè des del primer moment tots els veïns ens han acollit i ens han donat molt de suport.
Uh-huh. Imagino també que una alegria per la Montserrat, no?, l'última propietària, veure com el seu negoci continua ara per molts més anys, doncs també era molt gratificant per ella i us ho va agrair d'alguna manera, no?
Sí. Al saber que m'interessava, em van dir que, clar, que seria l'opció perfecta, perquè jo conec la pastisseria, sé el valor que té i sé com treballen i com porten la pastisseria i tal. Llavors, clar, una persona que ja ha estat a dins, ho deixes tot amb molta més seguretat que algú que mai l'havia conegut o mai havia entrat a Brana, per exemple.
Mm-hmm. Com ha sigut el fet també de mantenir, com deies, no?, la tradició, la decoració, no?, de, per exemple, en Janrera, no?, s'ha mantingut intacta des de l'última reforma, no?, que tinc entès que va ser el 1950, i que també heu conservat el receptari, no?, que això també és molt important perquè, de fet, ara deies, no?, els veïns mateixos ens estan dient que estan molt contents, no perquè es mantingui, però sobretot perquè continuï, no?, igual que els anys enrere, que no canviï res.
Clar. Nosaltres és això. Mantenim totes les receptes clàssiques de la pastisseria catalana, que al cap i a la fi és una cosa que cada vegada s'està perdent més a Barcelona. Queden molt poques pastisseries clàssiques. Llavors, clar, ho volíem mantenir perquè també és un lloc que la gent ve a buscar aquest tipus de producte. Sí que totes les receptes ara són meves. Llavors, clar, els hi dono el meu toc personal, però conservant, la tradició.
Mm-hmm.
I, i alguna altra innovació sí que faig, però sobretot és això, el braç de gitano i el tortell de nata no falta canviar.
I què més teniu?
Doncs, tenim... pastisseria catalana, tenim els pastissets de cabell d'àngel de Tortosa, tenim bandes de poma amb fruita, els croissants, tenim molts tipus de croissants farcits, les ensaïmades, coca de llardons, coca de vidre, tot el que et puguis imaginar, segurament ho tenim, i per un altre lloc, per ser una mica més actualitzat, una mica més internacional, tenim el pastís de pastanaga, el Red Velvet, Brownie, i un parell que, bueno, he començat a fer jo, que és, per exemple, un que és de cervesa negra Guinness amb cacau negre, perquè jo vaig, abans d'entrar aquí, vaig estar un any treballant a Irlanda a una pastisseria. Mm-hmm. Llavors, és com la meva menció, el meu record d'aquella època, pues, vaig combinar aquests dos gustos amb una crema de xocolata negra, i la veritat és que és un pastís que a qui és fan del xocolata negra li encantarà.
Quina passada, Anna, quina passada, ja ens agafa gana aquestes hores de provar-ho, eh? Sí. Esteu al Raval, no?
Sí, sí, sí. A la 9 de la Rambla, 32.
Perfecte.
Quasi arriben a Rambles.
Mm-hmm. Doncs, Anna Campos, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica aquesta reobertura, no, la salvació de la pastisseria L'Estrella, que celebra aquest any 200 anys. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos la història i com ho heu tornat a fer perquè torni a reviure. Gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
I ara en uns minuts, doncs, parlem de la soledat no desitjada aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Eres de esos que siempre dice...
A ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Encarem la recta final del programa i ho fem parlant de soledat, entre altres coses. Ho expliquem aquí al matí del cap de setmana. I ara parlem d'Inclusive, que és una plataforma web cooperativa que combina tecnologia i també la intervenció social per facilitar que col·lectius vulnerables amb dificultats per pagar un lloguer puguin accedir a una vivenda. El seu públic abarca des de gent jove fins a famílies monoparentals o persones grans que viuen soles i inclou informació real de l'oferta i la demanda immobiliària dels municipis adherits i també ofereix, doncs, preus de lloguer més assequibles en comparació amb els del mercat. L'objectiu és crear una xarxa que connecti a diferents parts interessades i a través també de la intel·ligència artificial optimitza els seus recursos i les dades per donar una millor resposta a les seves necessitats. Perquè ens expliquin una mica en què consisteix aquesta, la cooperativa Inclusive, en parlem amb la Laura Ayala, que és cofundadora. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Clar, parlem d'una plataforma, d'una cooperativa que barreja
el fet de la vivenda, també, amb el temps avui en dia, no? La intel·ligència artificial, les tecnologies, i alhora, doncs, dona aquesta oportunitat a la gent que no pot accedir a una vivenda, no?
Sí, és una plataforma sociosanitària que està centrada en la persona. Això vol dir que primer s'analitza i es fa una diagnosi de la situació de la persona, de les seves necessitats, i llavors se li fa com un pla de treball personalitzat, depenent de la seva situació i del que vulgui resoldre. I llavors es fa aquesta inclusió residencial i comunitària.
Uh-huh. És una plataforma, no?, per la gent que no pot accedir a una vivenda i també que evita la soledat no desitjada. En quin moment decidiu fer una cooperativa per combatre això, aquesta soledat no desitjada?
Doncs el tema de la soledat no desitjada va sorgir arrel de participar al HIS, que és el Hub d'Innovació Sociosanitària. Vam fer una prova pilot a entorns rurals del Ripollès sobre aquesta soledat no volguda, l'aïllament social a entorns rurals. I llavors, de la bona acollida que va tenir, els bons resultats, doncs vam afegir aquesta nova línia a la cooperativa, una nova línia d'actuació per treballar aquests casos de soledat no volguda.
I com ho feu per combinar aquestes dues parts, diguem, no? El fet d'accedir a una vivenda assequible amb preus més assequibles i alhora doncs, també donar vivenda a aquestes persones que se senten soles, no? I que necessiten algú que els acompanyi.
Sí, a l'hora de buscar habitatges també ho centrem en la persona, ens centrem en els propietaris, en analitzar la seva situació i per què no posen habitatges al mercat. I és així com hem anat aconseguint aquesta oferta alternativa per poder fer la inclusió residencial de col·lectius vulnerables. I en el cas de persones que viuen soles, també és el mateix, analitzem si realment estan patint soledat no volguda o aïllament i si conviure amb una altra persona pot ser la seva solució. Si és que sí, busquem aquesta persona afí a elles i a aquestes necessitats que tenen perquè es pugui fer una convivència de suport mutu. En cap cas volem que sigui com un servei de cuidadors, no anem per aquí. Nosaltres volem deixar clar que és com un acompanyament, és una convivència de suport mutu, de respecte i de benestar de les dues parts. Nosaltres ens encarreguem de tots els tràmits legals perquè sigui una cosa segura per amb dues parts, i també d'aquest acompanyament un cop es fan els contractes i es fa tota la inclusió, doncs que realment sigui un benestar per dues parts, i si hi ha temes que sorgeixen que necessiten del nostre suport, doncs estem allà.
Uh-huh. I quin és el perfil de la gent que pot accedir a això? Com ho fan també per entrar dins d'aquesta oferta?
Sí, nosaltres ens contacten directament, sobretot els familiars de les persones grans que estan en aquesta situació de que viuen soles i potser voldríem compartir amb algú, però amb seguretat i amb un seguiment. Clar. I a partir d'aquí anem a visitar la persona, ens coneixem, ens expliquen la seva situació i busquem quines persones interessades estan disposades a anar a conviure amb elles. Uh-huh. Per això al final ens poden contactar directament els familiars o les mateixes persones grans, o si hi ha persones que volen fer aquestes convivències i anar a viure a aquestes zones rurals, doncs també poden.
Clar, imagino que el fet de la soledat no desitjada són persones grans, però abans comentava, no, que hi ha persones joves que no poden accedir a aquest tipus d'habitatge, no? I són, suposo, les que es posen en contacte per fer d'acompanyants, no, d'aquestes persones grans. El perfil de l'acompanyant és més aviat una persona jove o no té per què?
Doncs no té per què. En el perfil d'acompanyants en persones grans, sobretot hem treballat, els casos d'èxit que tenim són en persones de mitjana edat i fins i tot persones de més de 60 anys que també volen conviure amb una altra persona amb una situació de vida similar. La gent jove sí que l'acompanyem molt en temes d'inclusió residencial, però no té per què ser de conviure amb persones grans. Nosaltres, quan fem una inclusió residencial, busquem quin és l'objectiu. Hi ha persones que poden marxar de ciutats a zones rurals, però hi ha persones que tenen un estigma i no poden accedir a l'habitatge de la mateixa manera que persones sense estigma, o hi ha persones que estan aïllades perquè no tenen xarxa de suport aquí. Llavors són diferents tipus de convivències i diferents tipus de grups, i els acompanyem a tots sempre per millorar el seu benestar.
I normalment es fa, com deies, a zones rurals?
Nosaltres treballem a zones rurals i també treballem a Barcelona. Estem al bloc 4, som una de les cooperatives allotjades.
D'acord.
I tenim també un despatx a Campdevano, que està al Ripollès. Uh-huh. Llavors fem aquesta connexió urbana-rural, perquè veiem que sí que a les ciutats hi ha més serveis, hi ha més iniciatives, però a les zones rurals es perden i no hi ha aquesta connexió. Llavors volíem també oferir els mateixos serveis que a la ciutat a zones rurals.
Uh-huh. A més, també teniu la metodologia Housing First, no?, que prioritza l'accés a la vivenda de persones que no tenen en casa, no?, les persones sense... Sí. Sense vivenda. És especial per aquest col·lectiu, no? Aquesta metodologia en concret, com es diferencia de l'altra, de la
resta? Sí, la metodologia Housing First es centra en persones que estan en infrahabitatges o que no tenen habitatge directament, estan en albergs o al carrer. Llavors es fa aquesta metodologia perquè puguin primer accedir a un habitatge i a partir de l'habitatge fer un pla de treball per incloure'ls a la comunitat.
Mhm. Doncs, Laura, ja la cofundadora de la plataforma web cooperativa Clusive, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la vostra feina i també per ajudar aquestes persones, tant a les que no es poden permetre doncs, un lloguer com els que tenim avui en dia, que fan por, realment, i també per donar aquest acompanyament a les persones que tenen aquesta soledat no desitjada i que cada cop va més en augment. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Este mes ha comenzado la nueva campaña de vacunación contra la gripe y el COVID en Cataluña, que este año se ha avanzado a los colectivos más vulnerables. Hablamos de residentes, de personas mayores de 80 años y mujeres embarazadas y también, como novedad, a los niños menores de 5 años y al personal sanitario. Según datos de la Generalitat de Cataluña, la pasada temporada el 75% de los pacientes ingresados en la UCI por gripe no estaban vacunados y aunque se administraron más de 1,4 millones de dosis contra la gripe y cerca de 1 millón contra el COVID, las cifras de vacunación entre los mayores de 60 siguen siendo muy, muy bajas. Por eso es fundamental también el papel que desempeñan las farmacias en esta campaña. Y sobre el tema queremos hablar hoy con Eduardo Cacho, que es el vicepresidente del FEFAC, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buen día a todos, buenos días.
Muy buenos días. Claro, hablamos de la vacunación de la gripe y del COVID, ¿no? Importantísima, pero parece ser que la gente no se está vacunando lo suficiente, ¿no?
Efectivamente, sí. A ver, lo primero que tengo que decir es que desde la pandemia, desde el coronavirus, hay una cierta nebulosa en la sociedad, o por lo menos es lo que palpamos nosotros las farmacias, de que la vacunación del COVID para prevenir el coronavirus en la época de la pandemia les ha generado una serie de, digamos, de dificultades de salud o de enfermedades que hacen que la vacuna del COVID especialmente tenga muy mala fama. Entonces, lo primero que me gustaría destacar es que la vacunación, tanto de todo el calendario de vacunación, es muy importante seguirlo, pero la vacunación de la gripe y del COVID es importantísimo. ¿Por qué motivo? Lo primero de todo es porque, al final, para que los virus se mueran, como para que las bacterias se mueran, necesitamos un tratamiento antibiótico. Para que los virus que nos provocan las enfermedades se mueran, necesitamos unas vacunas. Eso está claro. Entonces, para que estos virus que generan estas enfermedades respiratorias sean menores, necesitamos, o incluso sean asintomáticos, necesitamos vacunarnos. Al vacunarnos, reducimos la transmisión también de los virus a nuestros seres queridos, a nuestras personas de nuestro entorno. Es importante porque también los virus producen mutaciones año a año. Aprenden a atacar a nuestro sistema inmune año a año. Por lo tanto, las vacunas también cambian y evolucionan año a año. Y también es importante porque cuando nos vacunamos un año, la inmunidad generada disminuye con el tiempo, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo quería, de alguna manera, lanzar una campaña a favor de la vacunación, sobre todo de la gripe, por supuesto, es una vacuna que está probadísima desde hace muchísimos años, y el COVID está lo suficientemente probada para que la gente se vacune sin ningún tipo de preocupación, ¿eh?
De hecho, ahora comentabas, ¿no? Esto, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué me tengo que vacunar ahora si ya lo hice en su momento hace X años, ¿no? Claro, tú lo has dicho, ¿no? Porque cambian, ¿no? Evolucionan y claro, es necesario ir actualizando, ¿no? Digamos.
Los virus que han llegado hasta nuestros días, ¿por qué han llegado hasta nuestros días con toda la evolución humana? Pues porque han mutado y han aprendido a atacar al sistema inmune de una forma inteligente. Y las vacunas, precisamente por eso, cambian año a año. Entonces, al final, es necesario que hagamos caso al calendario vacunacional, que está regido a través de una serie de protocolos que dictan los expertos sanitarios para que los cumplamos. Entonces, los virus, las vacunas las tenemos que cambiar porque los virus mutan y la inmunidad generada disminuye. Básicamente, el resumen es ese.
¿Y por qué es tan importante también la vacunación entre los colectivos más vulnerables que nombrábamos en un principio?
Pues mira, lo primero de todo es porque sobre todo los colectivos vulnerables de personas de más de 60 años, de embarazadas, etcétera, es muy importante caso a caso, ¿no? Las personas que tienen ya una cierta edad, las personas que conocemos como de la tercera edad, son personas que tienen el sistema inmune un poquito menos fuerte que las personas de menor edad, ¿no? Lo mismo pasa con las embarazadas. Las embarazadas, al final, tienen muchísimo riesgo cuando contraen una enfermedad de transmitirlo al feto. Y el feto, cualquier problema que tenga que sea fuera de lo natural, pues tampoco tiene sistema inmune, lo suficientemente desarrollado para que pueda hacer frente a muchas de estas enfermedades, ¿no?
Exacto. Hablamos de la importancia, ¿no?, de la cobertura, de la importancia de las campañas de vacunación, ¿no?, de continuar haciendo este llamamiento a la gente, ¿no?, para que no juegue con su salud. ¿Cuáles son, dirías, los retos, ¿no?, que continuáis teniendo, ¿no?, desde las asociaciones, desde las farmacias, desde los hospitales, para poder convencer a la gente, ¿no?, digamos, en estos términos, de que es importante y que realmente se haga así para no evitar daños mayores?
Pues el reto más importante, yo hablo a nivel de farmacia, a nivel de mostrador, a nivel de barrio, a nivel de farmacia comunitaria. Nosotros lo que nos transmiten, como decía antes, es una inseguridad, sobre todo por vacunarse de la vacuna del coronavirus, del COVID, ¿no? Pero es que esto ha hecho, sin querer, que hayan cogido mala fama el resto de vacunas que llevan 50 años probándose, evolucionando y que son claramente súper seguras. La del COVID también lo es, efectivamente, pero si cabe todavía más el resto, como la de la gripe. Entonces, una de las campañas más importantes que tenemos desde las farmacias es eso, el convencer a la gente de que vacunarse es totalmente seguro y que cualquier problema que tengan, cualquier pregunta que tengan por motivos de salud sobre las vacunas y sobre todo cualquier problema, pero específicamente estamos hablando de las vacunas, que vayan a su farmacia de confianza, a su farmacia comunitaria, y que el farmacéutico le va a resolver las dudas que tenga.
El papel de la farmacia es importantísimo, ¿no? El papel de la farmacia comunitaria, ¿no?, como agente de proximidad, ¿no?, para sensibilizar a la población. Y también queréis recalcar la importancia, ¿no?, del colectivo delante de las campañas como esta, ¿no?, de vacunación. ¿Cómo la gente puede consultar si tiene alguna duda sobre la vacunación a través de estas farmacias, de este podemos decir punto de encuentro, ¿no?, y de proximidad para las dudas, para saber si el colectivo vulnerable tiene que hacerlo de algún modo o de otro? La información clave de la vacunación, ¿dónde la pueden encontrar?
Pues mira, lo primero de todo, yo siempre soy un defensor de que nosotros formamos parte del sistema sanitario, aunque no nos vean en un CAP o no nos vean en un hospital, ¿no?, que también existen farmacéuticos, pero quiero decir, el día a día al final es mucho más sencillo. Cuando tú tienes un problema de salud, tú vas a tu médico que te va a aconsejar, a tu médico de cabecera, a tu médico especialista que te va a aconsejar de la mejor manera posible, porque además es que están súper asesorados y súper formados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ese acceso al médico no siempre se tiene de una forma sencilla. En cambio, seguro que el 90% de los pacientes tiene acceso a su farmacia de confianza. Nosotros, cuando nos viene un paciente, nosotros ya estamos al día de toda la información, porque somos los farmacéuticos, estamos formados suficientemente con todos los estudios y todas las actualizaciones que tenemos que hacer durante el año para resolver cualquier problema de salud, ¿no? En el caso de las vacunas, exactamente igual. Nosotros estamos en contacto continuamente con la Generalitat de Cataluña, con el Servicio de Salud, y cualquier novedad acerca de la vacuna, cualquier problema que se tenga o cualquier duda que se tenga de cómo administrarla, de la periodicidad, de la edad, etcétera, pueden ir a cualquier farmacia de Cataluña, que el farmacéutico está formado suficientemente para poder responder a cualquiera de las preguntas.
Pues Eduardo Cacho, vicepresidente de FEFAC, la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por dar visibilidad, ¿no?, a los colectivos vulnerables, ¿no?, que tanta importancia tienen en estos momentos, ¿no?, de campañas de vacunación, y también al resto de la población que realmente se informe y que sepa el porqué de vacunarse y el porqué de no jugar quizás con la salud de cada uno. Muchas gracias por hablar con nosotros y por concienciar también un poco sobre el tema.
Al contrario, muchas gracias y gracias por hacer difusión del fomento de la salud, que es importante. Gracias.
Gracias. I ara parlem d'una iniciativa que han portat a terme dos alumnes, perquè la realitat és aquesta, no? Els espais d'oci nocturn, malauradament, s'han convertit en l'escenari idoni per posar en pràctica la submissió química i drogar persones sense que se n'adonin per manipular-les o agredir-les. Amb l'objectiu de que això no passi, dos joves a Cerdanyola han inventat Stick Safe, un adhesiu que canvia de color en detectar les drogues, i amb aquesta creació viatjaran a Silicon Valley per mostrar el seu projecte i per seguir formant-se en aquest camp, coneixent empreses com, per exemple, Google o Facebook. Els creadors tenen 17 anys, són el Mohamed Yasser i el Valentino Trejo, i són alumnes de l'Institut Gorgs. A més, segons el jurat de l'edició del Cerdanyola Talent Factory, en el marc de la seva tercera edició, han assegurat que l'invent destaca per la seva senzillesa, l'impacte social i la viabilitat. Un projecte que fomenta l'esperit emprenedor i el pensament crític entre els joves de la ciutat. I doncs ells dos s'han proclamat vencedors d'aquest certamen amb el seu projecte, no?, amb aquesta creació, amb aquest Stick Safe. Sobre el tema parlem avui amb la mentora del projecte, la persona que ha estat allà sent la seva mà dreta, i és la Lorena Sánchez. Lorena, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bé. Clar, parlem d'aquest invent, no?, d'aquesta creació d'aquests dos alumnes amb tu com a mentora, que és un Stick Safe. Per tant, doncs podem dir que es posa al got, no? És com una enganxina, no?, si no m'equivoco.
Sí, correcte, és una enganxina que canvia en tot cas de color en el cas que se'n subministra de drogues dins del got.
Uh-huh. I en quin moment se'ls va ocórrer, tant a tu com a ells, crear aquest invent, aquesta creació, per tal d'ajudar, doncs, amb això, no?, amb aquesta problemàtica que malauradament, doncs, avui en dia encara ens trobem quan sortim per allà?
Bueno, bàsicament, jo crec que, bueno, per mi, diguem, ha estat una experiència molt, molt enriquidora. I jo crec que Stick Safe, més enllà de que, bueno, és un projecte que va néixer, doncs, amb una visió d'emprenedoria, jo crec que des del principi destaca per la seva mirada empàtica. No sé, aquests nois volien realment poder, visibilitzar el seu compromís, no?, també amb una problemàtica real, que són les substàncies i la submissió de productes químics, com són les drogues en aquest cas. I bàsicament, no, o sigui, des d'un inici, o sigui, m'han impressionat molt la capacitat de treballar, no?, d'adaptar-se i sobretot de voler transformar com una inquietud social que realment, no,
pot generar preocupació en una proposta innovadora.
Mm-hmm, clar. Com l'han fet? Com ha sigut el procés de creació? Perquè, clar, que canvi de color justament quan detecti drogues o alguna substància, doncs haurà hagut al darrere doncs, molta feina, no?
Sí, evidentment, darrere tot això hi ha un gran, bueno, la creació d'un gran pla d'empresa on, en tot cas, hi ha el suport de diferents proveïdors, de diferents fonts, en aquest cas, que s'ha documentat prèviament per veure una miqueta com es pot fer tota aquesta gestió, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell de, pues, de viabilitat.
Uh-huh. I tu, Lorena, com a mentora del projecte, com t'has sentit? Com ha sigut? Quina ha sigut la teva posició?
Sí, com et comentava, per mi és una experiència molt enriquidora, no? Bàsicament, o sigui, la meva posició és un principi d'agraïment perquè ha sigut una experiència molt gratificant, perquè estic seguint, o sigui, no és només una proposta original, sinó que també parla, crec, d'una necessitat social.
Mm-hmm,
ja és una clàssica de principis per part d'ells, no? Llavors, mm-hmm. per mi, no només parlem d'innovació, sinó també parlem de tecnologia, de disseny i de consciència social, que per això entenc també que aquests nois i aquests joves seran els guanyadors, perquè demostra que la innovació no és només fer un projecte una mica més digital, com una app o un gadget, no? Sinó que entendre que també doncs, passen coses al nostre voltant i podem actuar amb propòsit.
Clar. Clar, de fet, els seus guanyadors viatjaran a Silicon Valley, no?, per mostrar el seu projecte. Per tant, parlem de que, a part dels seus guanyadors, també estan tenint ara un futur bastant prometedor, no?, en aquest aspecte, amb aquesta iniciativa.
Totalment, totalment. Crec que són veïns joves que no només han observat, no?, realment una necessitat social i una cosa que està passant, sinó que també doncs, han decidit que volen actuar i transformar, en certa manera, des de la seva visió i des de les seves possibilitats pues, tot allò que els envolta. No? Per això jo crec que és un projecte que té recorregut i molta actitud.
Exacte.
I la meva visió i el meu paper bàsicament ha estat ordenar ells una miqueta pues, totes aquestes idees, poder validar la proposta que tenien des de la meva experiència també com a responsable de màrqueting i comunicació d'una empresa del sector.
Clar.
Més enfocada pues, en tot cas a mecànica i d'un motor posar-los focus també en l'usuari final, no? I també a la comunicació del projecte perquè s'entengués amb claretat i generés impacte, bàsicament ha estat això una mica uh-huh. la meva funció.
Clar, precisament per això t'anava a preguntar, no? Per la teva experiència ja com a mentora, suposo que hauràs vist molts projectes amb els teus ulls, no? Però en què es diferencia aquest dels altres que has pogut anar veient al llarg de la teva carrera? Destacaves doncs, aquesta barreja no?, entre la part científica o tecnològica, també amb la iniciativa social, però què és el que creus que ha tingut d'especial amb tot el que havies vist fins ara?
Per mi la viabilitat, el relat, o sigui, una mica el brainstorming, una mica el conductor de tot el els altres que hi ha darrere i després també l'estratègia que té de futur, uh-huh. bàsicament.
Clar. Doncs, Lorena, suposo que deus estar molt orgullosa, no?, dels teus alumnes.
Sí, és la primera vegada que participo com a mentora i també el talent que ja està banyola i ha estat de tot un gust i tot un plaer. Per l'experiència personal i professional que m'emporto.
I tant. Doncs enhorabona a tu també per aquest premi, no?, per aquesta creació. I tant de bo doncs, tingui aquest futur del que parleu, no?, perquè ajudareu a moltes persones quan surten i doncs, malauradament, han de passar per aquestes situacions. Et donem les gràcies perquè hagis parlat amb nosaltres i endavant
gràcies
amb el projecte Stick Safe. Gràcies.
Un plaer, gràcies.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Us desitjo que passeu un molt bon diumenge, que tingueu una molt bona setmana i nosaltres tornem el proper cap de setmana, el proper dissabte, aquí amb tots vosaltres. Que tingueu un molt bon dia.
Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.